El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts avui diumenge al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui tinc una bona notícia per tots vosaltres. Ha nascut al Zoo de Barcelona dues criaturetes d'una espècie que estava en perill d'extinció. Ara presentem i descobrim de quines es tracten. Atenció amb el que expliquem ara. Han nascut per primera vegada al Zoo de Barcelona dues cries de guacamai gorja blau, una espècie endèmica de Bolívia que es troba en perill crític d'extensió per la desforestació i el comerç il·legal. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui, parlem amb el conservador d'aus del zoo, el Miquel Sierra. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com és que han nascut aquestes dues cries de guacamai gorja blau? Com és aquesta au?
Bueno, el guacamai de gorja blava és un guacamai amb la forma típica de guacamai, fa quasi un metro de longitud, i el plomatge principalment és de color blau per l'esquena i la panxa és de color groc. I com el seu nom indica, té la gola blava.
I van néixer a l'estiu, oi?
Sí, van néixer a l'estiu. El que passa és que van néixer a l'estiu, un mes abans, cap al maig, van posar els ous i tenen un període d'incubació de 30 dies.
Clar, fins fa uns dies estaven al niu encara i clar, es tracta d'una espècie en perill d'extinció, com comentava abans, i que heu de cuidar especialment, no?
Sí, a més aquesta espècie forma part de programes de cria de l'Associació Europea de Zoos i nosaltres formem part d'aquest programa de cria i estem especialment sensibilitzats amb la seva reproducció.
Les seves principals amenaces també són les deforestacions i les captures il·legals, en aquest cas. Són de Bolívia, no? Explica'm una mica la història d'aquestes aus.
Bueno, aquesta espècie de guacamai és endèmica de Bolívia, només es troba a Bolívia. I degut a la deforestació de l'hàbitat, a la caça il·legal, inclús a captures per part de natius per obtenir les seves plomes, s'ha vist reduït la seva distribució a una zona molt petita de Bolívia. És tan petita la zona aquesta que la seva població es calcula que està entre 250 i 300 individus.
El naixement, de fet, d'aquests dos exemplars, també hem de dir que s'emmarca en el Programa Europeu de Conservació Ex Situ d'aquesta espècie. I al Zoo de Barcelona, des del zoo, hi participeu activament, no?, a través del Programa Europeu d'Espècies en Perill. Vosaltres també porteu el que és tot aquest programa, no?, tot aquest tema, per tal de que les espècies en perill d'extinció, doncs, a poc a poc, vagin recuperant i no es trobin en aquesta situació, oi?
Sí, cada programa de cria i de reproducció de les espècies té un coordinador, i aquest coordinador el que fa és, com el seu nom indica, coordinar una mica tot el pla de feina a tipus genètic, demogràfic, dir quins animals es poden creuar amb els altres perquè hi hagi una diversitat genètica.
Què és el que influeix, podem dir, en certa manera, perquè aquesta espècie, no?, o perquè un animal que es trobi en perill d'extinció, es cregui que ha deixat d'existir i ara, doncs, per sorpresa, no?, com ha passat amb aquestes dues cries, neixin de noves.
Bueno, a veure, nosaltres el que fem aquí al zoo és donar-los tota una sèrie de condicions perquè es puguin reproduir. Tenen una instal·lació que està, una part està a l'interior, una altra part està a l'exterior, se li han posat diferents tipus de nius perquè ells puguin escollir si li s'agrada més un niu horitzontal o vertical, li s'agrada més el niu vertical. Després també hi ha tot el tema de compatibilitat d'individus. Aquesta parella, per exemple, des del primer dia ha estat molt ben avinguda i amb el pas dels anys han posat els ous i els han criat.
I l'esperança de vida que tenen és ni més ni menys que de 50 anys, o sigui, no estem parlant tampoc d'una vida molt curta en termes d'animals, no?
Sí, a veure, també això també ho tenim d'agafar una mica amb precaució. Poden arribar als 50 anys, això no vol dir que tots els animals puguin anar d'aquesta espècie o dels guacamais puguin arribar a 50 anys, però és una longevitat prou llarga. Mm-hmm. Pensa que, per exemple, per arribar a la maduresa sexual han de passar 5 anys, con lo qual, pues bueno, pues tenen un temps d'adaptació i tenen longevitats molt, 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 molt elevades.
Clar. Com explicaves abans, el seu aspecte és molt semblant al del guacamai blau, amb una distribució de la coronació del plomatge força semblant, tot i que es distingeix d'aquesta per la presència d'una taca blava a la gola, que és la que li dona el nom. Els adults normalment fan 85 centímetres i pesen, sí, de 900 a 1,100 grams. Estem parlant,
sí,
de
mitjana.
Sí, són petitets, no?
Sí, no és un guacamai que sigui excessivament gran. Per exemple, el guacamai blau és més robust que ells, mm-hmm, és més gran.
Exacte.
I a part d'aquesta robustesa, l'única diferència és que un té la gola blava i l'altre té com una corona a la gorja de color negre.
Mm-hmm.
Però pràcticament el color del plomatge és el mateix.
I ara tothom que vingui al zoo els podrà visitar, els podrà veure?
Sí, els dos petits estan amb els pares, encara els donen una mica de menjar i estan començant a menjar pel seu compte i estan en exhibició amb els seus pares. Nosaltres el que normalment fem és deixar-los el màxim temps possible amb els pares perquè s'acostumin a aprendre, pues, com es comporten els guacamais, que hi hagi una sociabilització, perquè això els ajudarà al futur.
Clar, clar, clar. Doncs que bé, Miquel, que aquesta espècie en perill crític d'extinció hagi un altre cop, no, ressorgit i hagin nascut aquestes dues cries de guacamai i gorja blau i que les tingueu aquí al Zoo de Barcelona cuidant-les molt i també per tothom qui vulgui venir a veure-les en el seu hàbitat, no? En aquest territori que heu muntat perquè estiguin de la millor manera possible, doncs tothom pugui visitar-les i veure-les. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
I parlem ara de famílies nombroses, perquè l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya ha premiat a les millors empreses de l'any. Per tant, hi ha hagut una entrega de premis a les millors empreses de l'any 2023, tot plegat en un acte que ha comptat també amb una conferència sobre la lluita des del govern contra la marginació social. Sobre el tema en parlem amb el director de l'associació, el director de FANOC, el Raül Sánchez. Molt bon dia, Raül.
Bon dia.
Clar, heu fet aquesta entrega de premis, no?, a les millors empreses d'aquest any i tot en contra de la marginació social, no?, per aquestes famílies nombroses.
Sí, bueno, totes les enquestes ja ens diuen que hi ha dues llars que estan patint més fortament la pobresa infantil i l'exclusió social, que són les famílies monoparentals i les famílies nombroses. Potser parlem molt de les primeres, però ens oblidem una mica de les segones, no? I en aquest sentit, doncs, l'associació, treballant des de fa molt de temps, bueno, per aconseguir aquesta major protecció pels que decideixen tenir més fills, que a més és una inversió de futur del nostre país, i sobretot aquelles empreses, doncs, que tenen en compte aquestes famílies, i ho fem des de sempre, doncs, amb descomptes, ofertes, amb la idea que vam començar a FANOC, que era que ser més costi menys. I la veritat és que estem molt contents perquè cada cop són més empreses les que aposten per tenir un tracte, doncs, especial a les famílies nombroses, i realment ho volem agrair amb aquests premis, que són premis que han votat les pròpies famílies quines són les millors empreses que han considerat, doncs, que han tractat millor les famílies nombroses durant l'any 2023.
Mm-hmm. I en aquest acte, què és el que heu fet? Com s'ha organitzat?
Bueno, aquest acte, realment el que fem és, primer llancem fem una preselecció de 4 empreses de 14 sectors, o sigui, alimentació, moda, automòbils, gasolineres, en fi, oci, doncs tots els sectors amb els que tenim acords, seleccionem 4 empreses de cada un, que això ho fa la Junta Directiva i els nostres delegats que tenim per Catalunya, i amb aquestes 4 llancem una votació entre les més de 14.000 famílies que tenim associades, nombroses, i, bueno, i voten quines són les millors, i aquestes, doncs, surt la guanyadora, i és la que anunciem en aquest acte doncs, que vam fer ahir a l'Auditori Fiat i que va estar presidit pel conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, que a més ens va fer una conferència també per saber com està lluitant el govern de la Generalitat contra aquestes situacions de pobresa i de pobresa infantil.
Mm-hmm. Clar, per tal de reconèixer aquesta millor empresa de l'any en diferents sectors, les famílies han sigut les que han votat el guanyador entre les finalistes i clar, també s'ha fet un acte, no?, en memòria o com un homenatge a Cecília Bosch, no?, la fundadora de la Fundació Escó, que acompanya totes aquestes famílies que es troben, com deies, en situació de risc o d'exclusió social, tant al barri del Raval com també a Rodalies, no? Una gran lluitadora contra la pobresa, en aquest cas, dedicada a aquestes famílies.
Sí, bueno, la veritat és que va ser molt maco l'acte, perquè van combinar les dues coses, i aquests premis a les empreses i després aquest memorial a Cecília Bosch. Nosaltres formem part, com a Associació de Famílies Nombroses, de la Plataforma per la Família a Catalunya, i Cecília va ser una de les impulsores d'aquesta plataforma, va ser vicepresidenta i, a més, va fundar aquesta Fundació Escó, doncs, que realment ajuda a famílies vulnerables del Raval i d'altres barris. I realment va ser molt maco perquè van venir familiars seus, vam tenir l'oportunitat, per exemple, va voler estar amb nosaltres Xavier Trias, que és el líder de l'oposició municipal a l'Ajuntament de Barcelona, que va ser alcalde, però sobretot que va conèixer també molt a Cecília en aquesta faceta social. I, bueno, i després treballadors, gent que l'ha coneguda, i realment va ser com un estímul per tots per seguir treballant per solucionar aquesta vulnerabilitat que tenim, que és una quasi pràcticament estructural a Catalunya de pobresa, i que sobretot les famílies nombroses són les que ho estan patint més, i llavors buscant aquestes solucions penso que va ser un estímul per treballar tots plegats per sortir, per ajudar les famílies a sortir d'aquesta situació.
Mm-hmm. Parlem ara d'aquesta vulnerabilitat que ens expliques i de sobretot la vulnerabilitat que senten les famílies doncs, que tenen més criatures al seu càrrec. Explica'ns una mica aquesta situació i què és el que feu per tal d'intentar ajustar aquesta vulnerabilitat, revertir-la d'alguna manera i ajudar aquestes persones.
Bueno, nosaltres en aquest sentit som una associació una mica diferent perquè a Catalunya, gràcies a Déu, tenim associacions que fan una acció directa sobre cada família o cada situació de vulnerabilitat. Estic pensant en Càritas i moltíssimes més. Uh-huh. Però en canvi nosaltres el que fem més bé és treballar a nivell global, o sigui, intentar que hi hagin polítiques públiques que treballin perquè les famílies nombroses o el fet de tenir més fills a Catalunya i a Espanya no sigui un motiu de penalització i no sigui un motiu de discriminació. I sobretot que tenir més fills no sigui un problema, sinó que sigui vist com una cosa positiva pel país i que llavors tots ens posem a veure com podem ajudar a treure aquestes famílies endavant, perquè en el fons és una qüestió de solidaritat, d'ajuda solidària, perquè tots ens beneficiarem, no?, d'aquests fills. I aquest és el canvi de cultura que nosaltres ajudem a fer, i en aquest sentit hem aconseguit tots els descomptes, no sé, l'impost de béns immobles, descomptes a l'hora de comprar un vehicle, l'impost de matriculació, deduccions fiscals a l'IRPF, el bo universal d'energia o d'electricitat, descomptes a l'aigua, però no n'hi ha prou. Parlava ahir amb el conseller dient que s'ha de fer un plan estratègic una mica perquè totes les administracions públiques ho posin una mica com a prioritat en la seva agenda pública, perquè aquest hivern demogràfic que estem patint des de fa molts anys ja comencem a veure les seves conseqüències, i com no actuem i reaccionem ràpid ajudant a tots aquells que vulguin tenir fills i veure-ho com un bé social, com un valor, si no ho fem això, doncs anem cap a un empobriment de la nostra societat i això seria molt trist.
Mm-hmm. Hi ha molta gent, hi ha moltes famílies nombroses a Catalunya?
Doncs sí que n'hi ha, la veritat. Tenim unes 154.000 famílies que tenen el títol legal de família nombrosa a Catalunya, i això és pràcticament un 14% de les llars de Catalunya, o sigui que no són poques. Realment aquest hivern demogràfic, parlava amb un expert feia poc, em deia, mira, les famílies nombroses, els que volen tenir fills, moltes vegades ho tenen encara que ho tinguin en contra. El gran problema que tenim són els que decideixen no tenir-ne o tenir-ne només un, no? I això és el que s'ha d'ajudar, perquè molts d'aquests sí que voldrien tenir o voldrien tenir més, però tenen tants obstacles, ho veuen tan difícil, que ja no tenen ni les ganes ni l'esperança de poder-lo arribar a tenir-los algun dia. I això jo penso que és el que hem de treballar per canviar.
Mm-hmm. No sé si teniu també, per exemple, un recompte, no?, del tipus de famílies nombroses que hi ha a Catalunya, si, per exemple, és gent més jove, gent més gran, que doncs, tenen més de dues criatures, en aquest cas, al seu càrrec. I no sé si realment doncs, el recompte va a menys conforme avancen els anys, o si es va recuperant també amb el temps?
Bueno, a veure, hi ha més títols de família nombrosa perquè legalment vam fer una modificació de tal manera que el títol abans es perdia quan el fill més gran de 3 o més deixava es complia l'edat de 21 o 26 anys d'estudia, i llavors es perdia el títol. Ara el títol no es perd fins que el darrer fill passi 21 o 26. Això vol dir que els títols no caduquen i per això hi ha més títols de família nombrosa. La realitat és que sí que ha baixat el nombre de famílies que tenen més fills. Especialment el que ha baixat són els que tenen 4 o 5 o més. O sigui, de 5 o més fills hi ha poquíssims a Catalunya, de 4 també. O sigui, en total hi ha uns 25.000 famílies que tenen 4 fills o més, i en canvi hi ha unes 115.000 que són de 3 fills o 2, si un és discapacitat físic o psíquic, que això també dona dret al títol de família nombrosa. O sigui, la realitat és que quan diem família nombrosa avui dia, doncs pràcticament nombrosa són poquíssimes, no? Són aquestes 25.000 famílies que són les que tenen 4 o més fills i que són realment les que necessitem, perquè són les que estan donant aquest plus que necessitem per tenir relleu generacional, no? Yeah. Llavors, això jo penso una mica el que ara hem de treballar. És a dir, a veure, el que vulgui tenir més fills, realment, 3, però sobretot 4 o 5 o 6, també, no? O 7, en fi, el que cadascú vulgui tenir, però que tot això puguem posar els mitjans perquè ho puguin fer realitat i puguin també treure'ls endavant, doncs, sense haver de caure en aquesta pobresa estructural, no?
Doncs, Raül Sánchez, director de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, FANOC, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i fer-nos aquesta radiografia de les famílies nombroses que hi ha a Catalunya, amb el premi també a les millors empreses d'aquest any 2023. Gràcies.
Moltíssimes gràcies per sensibilitzar sobre aquesta qüestió i només animar a tothom que sigui família nombrosa, doncs que sàpiga que hi ha l'associació, que poden entrar a la nostra web, a internet, a FANOC, i descobrir allà doncs, també tots els recursos que tenen, que moltes vegades és una pena que no arriben a conèixer els bé i, per tant, no poder gaudir dels recursos que ja n'hi ha. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia. I atenció amb el que us explico ara. Està desapareixent la tardor? Teniu aquesta sensació? Ja no tenim totes les estacions de l'any? Doncs això ens ho hem preguntat en el programa i avui doncs li volem donar resposta. Després de la publicitat en parlem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este fin de semana damos la bienvenida a diciembre en tiempo de juego.
Sí, señor.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Creo que ese es el partido de la semana.
Totalmente.
Y del mes, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Un domingo ideal para disfrutar del gran López Vázquez.
Esto no es lo mío, ya lo sabe.
Operación Plus Ultra.
A mí los niños me sientan brutal.
Y vivan los novios.
Que me han casado a la fuerza que yo no quería.
Lo hemos pasado fenómeno.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I ens fèiem una pregunta. Està desapareixent la tardor? Ja no tenim totes les estacions de l'any? En parlem sobre el tema. Durant les darreres setmanes s'ha notat un canvi brusc de temperatura a Catalunya. Segur que tots heu sigut conscients sobre això. I l'inici de la tardor, anormalment càlid i sec, doncs va donar pas a un principi de novembre que va estar més fred i adient a l'època de l'any, però la natura, igual que nosaltres, ha notat i ha sofert aquest canvi de temps. Les dades ciutadanes recollides per la xarxa FANUCAT del Servei Meteorològic de Catalunya i de l'Observatori Ritme Natura del CREAF han confirmat, de fet, això que sospitàvem, que la tardor ha tornat a florir molts arbres fruiters i també d'altres plantes i un llarg i preocupant, sobretot, etc. A més, també han rebrotat i florit espècies tan importants com la vinya i han produït fruit per segona vegada arbres com la perera o el cirerer. Tot això, fruit d'aquest canvi dràstic de temps, d'aquests mesos càlids, encara que per època de l'any tocaria que fossin freds, I sobre el tema, sobre aquests canvis també en la natura, volem parlar amb l'investigador de la UAB implicat en el projecte Barcelona Reconnecta, el Miquel Niñarola. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant de que no només notem nosaltres els canvis, sinó que també ho noten les plantes, la natura i els arbres, oi?
Sí, és clar que la fenologia ens ajuda a saber quin és l'impacte de la intensitat del canvi climàtic, perquè no només ens parla del clima, sinó que és el clima vist a través del filtre dels organismes vius. Per tant, és com un indicador que ens ajuda i que ens dona una idea d'aquests canvis que estan produint en el nostre clima.
Uh-huh. I quins són els arbres o les plantes que més ho han notat? Ara anomenava uns quants, però vosaltres, com en primera persona, no?, com a experts en la matèria, amb quins més ho heu notat?
Bueno, clar, els canvis també s'ha de tenir en compte que són canvis. Llavors, com a canvis, a vegades poden ser positius i a vegades poden ser negatius. És a dir, jo crec que aquesta idea també l'hem de tenir clara, no? És a dir, llavors, clar, el fet de que floreixin les plantes ara, en alguns casos pot haver-hi un element positiu, més productivitat, d'altra banda pot haver-hi un efecte negatiu amb el tema, doncs, que vinguin les gelades aviat i es perdi tot aquest esforç que han fet, no? Vull dir que jo volia deixar clar aquesta idea que els canvis depèn, no? Poden haver afectat de maneres també molt, molt diverses. Jo, per exemple, he vist molt clarament els nasprers, per exemple, en relació al que preguntaves, doncs també amb segones floracions, per exemple, no? Però, en canvi, per exemple, les tomaqueres en determinats indrets de la península Ibèrica, més allà cap al sud, amb molts problemes de ni tan sols fer flor, no? És a dir, que els canvis, les espècies responen diferent en els canvis. Per això una miqueta aquesta gràcia de recollir informació fenològica, perquè al final no és només el clima el que estem visualitzant, sinó que és com està afectant el clima aquest a les espècies.
Clar. Les floracions i les fructificacions de tardor, doncs, són força més discretes, no?, que no pas les de la primavera, però és el que deies, no?, requereixen d'una despesa energètica per part d'elles que pot tenir conseqüències greus després quan es necessiten, no?, de cara a la primavera següent. Tots aquests canvis poden tenir conseqüències greus, com dèiem, però, clar, sumats uns als altres, poden acabar amb la natura bastant perjudicada, oi?
Sí. Realment, diguéssim, clar, per exemple, si depèn de quin angle ens ho mirem, no? O sigui, si ens ho mirem des de l'òptica de les espècies, doncs, cultivades, no?, tot el que és l'agricultura per als temes de producció, això és un tema que ens atany molt, molt directament per la nostra alimentació, i després l'altra òptica és mirar-s'ho des del punt de vista dels sistemes naturals o salvatges, no domesticats, no?, els boscos naturals que tenim, on, clar, tots aquests desajustos, és difícil de mesurar l'impacte, no?, perquè és el que et deia abans, no?, hi ha canvis que poden anar en una direcció o en una altra, però, per exemple, una cosa que s'intueix i que està passant, diguéssim, pot ser el desfasament entre les xarxes tròfiques, és a dir, que quan els ocells necessitin tenir els insectes per alimentar-se quan els hi toqui, doncs, fer la reproducció, en primavera, quan sigui, doncs no tinguin aquests, com que hi ha hagut un desfasament fenològic, doncs no tinguin aquest aliment, diguéssim, aquesta energia per poder-se reproduir. O, per exemple, les plantes, quan tornin a florir, no tinguin els insectes polinizadors en aquell moment. Per tant, tots aquests desajustos, tots aquests desacoplaments poden portar problemes.
Mm-hmm. Clar, i parlant de Catalunya, a quines zones és més freqüent que es produeixi això?
Pues, jo crec que això és difícil de dir perquè l'escalfament aquest any ha sigut clarament molt generalitzat. Tant el mes de setembre com el mes d'octubre ha sigut molt generalitzat a tot el territori. Hi ha anys, diguem-ne, que pot haver-hi pues, zones que hagin estat més càlides de lo normal, i altres. Però aquest any, diguéssim, ha sigut molt general en tot el territori, no? Per tant, jo crec que ha sigut molt, molt generalitzat. No. I depèn després també molt ja de cada espècie en funció doncs, de les seves adaptacions, de la seva fitness, dependrà molt, diguem-ne, no? Per tant, és molt difícil de dir una zona en particular que hagi estat més o menys afectada. És bastant generalitzat, seria el missatge.
Yeah. I, clar, aquests mites recurrents, no?, els que anem sentint majoritàriament últimament en els últims mesos de l'any, clar, molts experts diuen que ens acabarem quedant sense tardor, que acabarà desapareixent la tardor i ens quedarem amb menys estacions de l'any. Això vosaltres també ho creieu? Esteu d'acord?
El que sí que veiem, diguem-ne, i estem en aquest projecte també col·laborant doncs, amb els experts del Servei Meteorològic de Catalunya, és que hi ha un escurçament, és més que una desaparició, hi ha un escurçament, no? És a dir, es suavitza l'estiu i llavors la tardor queda més curta. Queda més curta, però tant com desaparèixer ara mateix no ho veiem, no? És a dir, realment doncs, bueno, hi ha una transició entre estiu i hivern. El que passa és que potser abans el fred començava una miqueta més abans i doncs hi havia com... Tot i així, la tardor aquí a Catalunya acostuma a ser bastant, a nivell de temperatures, és una època bastant agradable, eh? El que passa és que, bueno, sí que realment... I després tenim aquest fenomen de l'estiuet de Sant Martí, que és una setmana al novembre, acostuma a fer pues, unes calors. El que passa és que aquest any, pues, clar, pràcticament aquest estiuet de Sant Martí no l'hem notat perquè és que hem estat doncs, amb unes temperatures realment altes durant tot el setembre i a l'octubre, no? És a dir que, bueno, ens quedarà aquesta tardor, doncs això, reduïda doncs, des de, això, no?, mitats, finals de novembre, tot el desembre, doncs tindrem aquesta tardor, doncs aquest mes i mig, més reduït que el que abans eren doncs, aquells tres mesos, no?, que es consideraven que durava, no? És a dir, que hi ha una reducció del temps.
Clar, parlem... Sí, parlem d'aquesta reducció, d'aquest escurçament de les estacions, com per exemple la primavera i la tardor, i també, doncs, amb l'endarreriment del canvi de color de les fulles, no?, la seva posterior caiguda, tots aquests fenòmens que veiem com a senyal de que ha arribat la tardor. I tot això, doncs... Sí, digue'm.
Això es pot veure molt bé amb les imatges de satèl·lit, nosaltres també treballem moltíssim, i això és un fenomen que es pot veure bé fins i tot a escala planetària, és a dir, en tot el que són les latituds del nord, clarament hi ha uns canvis importantíssims de creixement, d'allargament del període d'activitat de les plantes, i en particular aquí a Catalunya es nota, diguéssim, aquest retard en la caiguda de les fulles i increment de l'època d'activitat, no?
Exacte. I tot això s'ha doncs, desenvolupat amb un projecte de reconnexió amb la natura, el projecte Barcelona Reconnecta, no?, de Ciència Ciutadana, que està doncs, molt dedicada, podem dir, a aquest impacte del canvi climàtic, no?, sobre els cicles naturals i sobre les estacions de l'any, com les que comentàvem ara, oi?
Sí, la gràcia, diguem-ne, d'aquests projectes és el que et comentava abans, és a dir, com que el fenomen, diguem-ne, depèn molt de cada espècie i de cada zona, és important, diguéssim, això, no?, la col·laboració de ciutadana per tenir, diguéssim, moltes observacions en molts llocs diferents. Clar. Perquè, clar, per exemple, si ens baséssim en les estacions meteorològiques, doncs, bueno, ja en tenim moltes, però estan ubicades doncs, en uns llocs molt, molt, molt concrets del, del territori. No? En canvi, aquí, d'alguna manera, incorporem aquesta, aquesta percepció en moltes més zones, i això, doncs, a mesura que es vagin recopilant dades, doncs, permetrà tenir una visió més clara de si, per poder respondre preguntes com la que feies tu, no? Si en zones molt clarament més afectades o zones menys o no, o el que sigui. No?
Exacte. Doncs Miquel Niñerola, investigador de la UAB implicat en el projecte Barcelona Reconnecta, moltíssimes gràcies per explicar-nos, treure'ns de dubtes en aquest sentit de si continuarem amb totes les estacions de l'any i també posant la, la vista, no? Posant l'ull al futur i veient realment com, com avança tot plegat amb aquest canvi de temps i amb aquest nou projecte, bueno, amb aquest projecte, no? De Barcelona Reconnecta que teniu entre mans i que necessiteu a tothom allà perquè hi participi. Moltíssimes gràcies.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
I atenció perquè 34 països europeus s'han fixat en l'Avinguda del Vallès com a exemple de transformació urbana. Els representants del programa europeu Urbact, una visita que s'emmarca en la reunió del comitè de seguiment de l'Urbact que ha acollit l'AMB, han trepitjat l'Avinguda del Vallès per tal de conèixer de primera mà el model de regeneració urbana que suposa aquesta transformació de la carretera altament motoritzada cap a una avinguda metropolitana que uneix i connecta diferents municipis. Sobre el tema en parlem, sobre aquesta transformació, amb la coordinadora de la redacció del Pla d'Acció Integral de l'Avinguda del Vallès de l'àrea metropolitana, l'Anna Majoral. Anna, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Clar, que els països europeus es fixin en l'Avinguda del Vallès com a exemple de transformació urbana és molt important, no?
Sí, la veritat és que és molt important. És un exemple d'una cosa que està passant en molts països europeus, que és que tenim un seguit d'infraestructures, no?, de carreteres, de vies de tren, etc., que ens han donat moltíssima accessibilitat, però a la vegada ens han generat com barreres físiques en el territori, no? I allò que la infraestructura connecta, poder el territori més proper queda desconnectat. I això és una cosa que no només ens passa aquí, sinó que passa a nivell europeu, i per tant és tema d'interès de tots plegats.
Mm-hmm. Clar, el pla de transformació, en què es va basar? En què consistia per tal de que tothom s'hagi fixat en ell?
Mira, aquí tenim diverses coses, eh? Nosaltres, dins de la xarxa Urbac, era una xarxa que es diu Reconnect, que el que fa és repensar aquestes infraestructures de mobilitat per millorar-ne la integració en el territori. Per una altra banda, aquí des de l'AMB s'està redactant el que és el Pla Director Urbanístic Metropolità, que en el que és la seva visió envers la mobilitat metropolitana, el que està dient és que aquestes infraestructures són un patrimoni de tots, no? És una qüestió que és molt bona i que hem de seguir utilitzant, però que poder les podem utilitzar d'una manera millor, d'una manera més eficient i més equitativa pel territori. O sigui, poder no cal que només hi circulin vehicles privats motoritzats, sinó que també hi poden anar vianants o també hi poden anar bicicletes, no? Llavors, aquí el pla director aposta per unes infraestructures que diu les avingudes metropolitanes, i el que parla és de com integrar aquestes infraestructures. I una d'elles és l'Avinguda del Vallès. El que passa és que, clar, el pla director sempre té aquesta mirada com d'una escala molt gran del territori metropolità, i aquí hem pogut testejar com realment es pot produir aquesta integració del que vol dir una avinguda metropolitana.
Mm-hmm. Ara parlaves d'aquest pas pels vianants. Al final es tracta de l'N150, que doncs, l'objectiu és aquest, no? Fomentar el pas per vianants, no? Una via per les persones on la mobilitat sostenible i la natura siguin també prioritàries, no? Aquest projecte de xarxa Reconnect, no? Que ha rebut aquest nom, doncs, amb l'objectiu i el repte clar de la sostenibilitat, la natura i les persones, oi?
Exacte. O sigui, el que ens imaginem nosaltres és que deixem de dir-li Carretera Nacional 150 i li podem anomenar Avinguda del Vallès, no? Només aquests dos diguéssim, aquests dos exemples, aquests dos noms, ja ens il·lustren cap a quin és el canvi que volem. Ens trobem actualment una carretera que en molts trams no hi ha voreres, no hi ha espai pel que el vianant hi circuli, la bicicleta evidentment tampoc, en canvi el cotxe hi és molt present. Una carretera que no hi ha verd, que no té, o sigui, és un lloc en què la gent hi passa, però la gent no s'hi està, no? Per tant, no és un lloc massa confortable o massa agradable de ser-hi. I una mica el pla d'acció integrat, el que hem redactat amb la xarxa Reconnect, és justament això, no? Com podem transformar aquesta infraestructura perquè sigui un espai que inclogui altres modes de maneres de moure'ns, o sigui, també pensem en el bus, per exemple, no? un transport públic que sigui més eficient, que pugui introduir el verd en l'avinguda i aquesta mateixa ens pugui connectar amb els espais naturals que hi ha a l'entorn, no? Per tant, ens fa com d'element estructurant. També que sigui inclusiva, o sigui, que pensi en les persones i que sigui una avinguda activa, no? Tenim uns locals que donen servei a aquesta avinguda, doncs que es puguin, doncs alguns d'ells estan tancats, doncs que es puguin reactivar. Tenim unes indústries que s'haurien de regenerar o de renovar, o teixit, el que diem residencial, no? Per tant, ja no només és el canal, el buit, sinó que també pensem en el que és el ple, en el que hi ha als dos costats de l'avinguda, eh? Per tant, parlem de mobilitat sostenible, parlem d'introduir el verd a l'avinguda, parlem de treballar i regenerar les seves vores i que sigui sobretot inclusiva, que sigui per la gent.
I quins efectes, si és que ha tingut algun, ha tingut de cara als cotxes que normalment passaven per allà?
A veure, el que nosaltres hem tingut amb el pla d'acció integrat i amb el que és el projecte Urbac és el temps per poder pensar. O sigui, nosaltres, avui per avui, el projecte encara no està definit del tot com serà el canvi d'aquesta avinguda, perquè el projecte no està fet. O sigui, quan parlem d'un pla d'acció integrat, això és un document que el que et diu són quines són les accions que hem d'emprendre i quins són els passos que hem de seguir perquè aquestes accions s'acompleixin. Perquè, un exemple, no? Una de les accions és reurbanitzar l'avinguda, però una de les primers passos que hem d'aconseguir i que de fet hem aconseguit amb aquests anys per poder reurbanitzar l'avinguda és que l'avinguda deixés de ser titularitat de la Generalitat i passés a titularitat municipal. O sigui, hi ha petits passos previs que s'han d'anar fent per acabar portant aquest projecte i aquesta transformació. Ho dic perquè la ciutadania, quan fèiem les sessions de cocreació, ens demanava, escolta'm, però i això com serà? Bueno, ja arribarà un moment en què, de fet, si està treballant, i continuem treballant, amb quin és pròpiament el canvi físic o la reurbanització d'aquesta via. Però no només és això, perquè pensem també en accions d'això, reactivar el comerç o com el tema en termes de mobilitat. És a dir, quan diem un pla d'acció, és un pla de petits passos per acomplir aquesta transformació. Un d'aquests passos és fer el projecte d'urbanització. Quan nosaltres vam acabar, aquest projecte encara no estava fet físicament. O sigui, saber on anirà la vorera i on anirà l'arbre és una cosa que s'ha de fer un projecte i que s'hi segueix treballant. Però quan nosaltres vam acabar, era un dels passos que s'havien de fer. Ho dic perquè la ciutadania ens deia, bueno, i això com serà? Bueno,
però,
tens el temps. El que passa que sí que som conscients que hem recollit molt el desig de la ciutadania, el consens del territori de que realment és necessari transformar aquesta via, i hem generat unes expectatives. Llavors, una altra cosa que fa el pla és, com que sabem que l'urbanisme i la reurbanització és una cosa que pot portar temps, és preveure un seguit de passos més petits que permetin visibilitzar un canvi dins de l'avinguda. I això sí que està previst que passi com a més curt temps i es anirà veient a poc a poc. Llavors, si vols et poso alguns exemples.
Per exemple, i tant.
La gent avui en dia no pot anar de Barberà a Baricentro o no pot anar de Barberà a Ripollet-Cerdanyola caminant. Llavors, un d'aquests passos és que s'està licitant una passera per poder anar de Barberà fins a Baricentro, per exemple. En el cas de Cerdanyola-Ripollet passarà el mateix. Apareixerà una altra passera que permetrà fer aquest recorregut per vianants i per bicicletes en sentit diguéssim, des de Ripollet-Cerdanyola cap a Baricentre, i al final aquests dos camins es podran trobar, no? Per tant, són petits passos que abans no puguem fer la reurbanització aniran apareixent per una millora. O, per exemple, actuacions doncs, d'urbanisme tàctic en el que s'eixamplen voreres o en què s'introdueix el verd dins del que és l'avinguda. Per exemple, un altre d'aquests passos és aquesta cessió, no?, de que la Generalitat ha anat cedint els trams als municipis. Fins ara els municipis no se'n podia fer càrrec del que és pròpiament l'espai de la calçada. Ara ja sí, no? Per tant, bueno, anem fent a poc a poc i intentant que el ciutadà pugui anar veient aquests petits canvis primer, clar, de moment.
Clar, sí, sí, al final, doncs és això, no?, anar connectant indrets on abans la gent no hi podia accedir tan fàcilment. I, de fet, et preguntava això de quins efectes tindria pels cotxes, perquè, clar, és una carretera on circulen moltíssims cotxes cada dia, no?, entre 15.000 i 40.000 cotxes diaris en funció del tram de carretera. I, clar, estructurar i canviar, transformar una carretera com aquesta, no la del Vallès, és complicat. Però amb això que comentes, segur que serà cap a millor. Segur que aquests veïns, aquestes inquietuds que tenen en aquests moments de no saber com serà, a poc a poc ho van veient. I el fet de reconnectar la carretera i transformar-la també per evitar aquest excés de soroll i aquesta contaminació, doncs serà cap a millor. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Digue'm.
Sí, jo només afegiria, justament en termes de mobilitat, aquí tenim molt trànsit que va passant, perquè és trànsit de pas, també, d'un municipi a l'altre. Aquí, si realment aconseguim una proposta que introdueixi bicicletes, que el transport públic sigui eficient i funcioni, creiem que hi ha una part d'aquesta mobilitat que es podria arribar a reduir i d'altres que es poden, com bypassar, per altres recorreguts, diguéssim, eh? No, nosaltres no estem proposant que el cotxe marxi de l'avinguda, en cap cas. El que estem proposant és que no només hi hagi el cotxe, sinó que hi hagi transport públic i hi hagi altres modes, i que a tots plegats aprenguem a fer servir aquest canal d'una altra manera. Mm-hmm. Per tant, el cotxe hi seguirà sent, però caldrà veure en quina mesura.
Clar. Doncs Anna Majoral, coordinadora de la redacció del Pla d'Acció Integral de l'Avinguda del Vallès de l'Àrea Metropolitana, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest canvi, d'aquesta transformació, i seguirem pendents de veure finalment com avança i com acaba tot plegat. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I en uns minuts ens posem una mica nadalencs amb alguns dels pessebres que comencen a estar ja presents arreu de Catalunya.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Gracias a tu confianza, los deportes de COPE siguen siendo los números uno.
Y están ya los equipos preparados.
Según el EGM, Tiempo de Juego y el partidazo de COPE lideran la radio deportiva española. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño son un año más los números uno los fines de semana con 1.888.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño también es el número uno. Es el programa preferido de las noches deportivas con 800.000 oyentes.
Un insulto racista es inadmisible.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
És desembre i amb aquest mes arriben els pessebres. Avui descobrim dos d'ells. I parlem ara de Nadal, i com no podia ser d'una altra manera, el Nadal doncs, té els seus pessebres. I aquí a Barcelona hi ha un de protagonista força important, el pessebre de la plaça Sant Jaume, que està creat per l'escenògraf Ignasi Cristià, amb qui parlarem ara, i que reinterpretaran en clau barcelonina contemporània la tradició del pessebre napolità. La instal·lació, hem de dir, que es pot visitar ja entre l'1 de desembre i el 6 de gener, i està concebut com un teatre, podem dir, en miniatura, on es veu reflectida la vida quotidiana de la ciutat i els seus habitants. Sobre el tema en parlem amb Ignasi i Cristià. Ignasi, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Clar, ets l'escenògraf del Pessebre Sant Jaume, de la plaça Sant Jaume, i aquest any doncs feu això, no? Aquest teatre en miniatura on es veu Barcelona ben situada, no?, i també els seus habitants.
Sí, quan diem teatre en miniatura, bé, pensem que la mida de la proposta és bastant gran, o sigui que potser sí que és un escenari real de mides, vull dir, eh? Uh-huh. Però bueno, sí, el que conté aquest escenari, aquesta caixa escènica, és una visió de Barcelona, de fons, amb tota una sèrie de personatges que conformen aquest pessebre, en els que tenim principalment en el centre el Castell del Naixement, a l'esquerra tindríem tot el que representa els pastors, i a la dreta tindríem els Reis d'Orient. I a partir d'aquí, a partir d'aquests tres grans eixos, és on tota la ciutadania participa d'aquesta celebració.
Mm-hmm. Clar, muntar un pessebre no és fàcil, no? No és una feina ràpida de dos dies. Quant de temps porteu presentant, també construint, no?, i treballant en aquest pessebre?
Bé, aquest pessebre es va fer un concurs, l'Ajuntament va fer un concurs d'idees amb quatre dissenyadors i escenògrafs diferents, i abans de l'estiu, diguem, que ja vaig sortir guanyador, i després s'ha anat elaborant el projecte, perquè el projecte és un projecte complex en el que s'han de fer una sèrie de planimetries tècniques, i després hi ha tot el tema dels personatges que apareixen, el tractament gràfic, és a dir, que portem treballant ja fa temps. I el que s'està fent ara a la plaça és muntar el que ja s'ha produït, és a dir, instal·lar les bastides, perquè hi ha una part de tota l'escenografia que és de lloguer, hi ha tota una altra part que és construïda expressament però amb materials reciclables, i per tant ara el que s'està fent és el muntatge final.
Mm-hmm. Un muntatge que, a més, arriba fins als més de 7,5 metres d'alçada, oi? No estem parlant de res fàcil, no?, de res petit. En tot cas, parlem de metres d'alçada, de metres també d'amplada, i d'una fondària també de 10 metres, que tothom que ho visiti doncs els cridarà l'atenció força.
Sí, perquè és que s'està parlant molt del tema de la tradició, del pessebre tradicional, que si no és un pessebre tradicional, que si hi haurà una polèmica... Clar, hem de tindre en compte que aquest pessebre s'instal·la en un espai, i aquest espai és la plaça Sant Jaume, i les places Sant Jaume tenen unes dimensions, unes proporcions. És a dir, si nosaltres... I m'imagino... És que tampoc sé exactament què és un pessebre tradicional, perquè si anem al tradicional, és el que Sant Francesc d'Assís va fer en el seu moment. No tenim documentació d'aquest pessebre. A Nàpols, els pessebres no tenen res a veure amb els pessebres que es puguin fer aquí. Evidentment, que el que tenen en comú aquests pessebres són els personatges que hi apareixen, no?, les tres escenes principals, que en aquest pessebre sí que hi seran. Llavors, les dimensions d'aquest pessebre estan pensades perquè tothom que entri a plaça pugui veure el pessebre i no tingui que fer cua. És a dir, és una gran escenografia que pot ser contemplada des de lluny, que pot ser contemplada des de prop, però la idea és que realment estigui en proporció al que és la plaça, és a dir, que no sigui una cosa plana, sinó que sigui una cosa que realment té una alçada i que realment puguis contemplar i puguis veure de lluny, des d'una perspectiva, des de l'altra, és a dir, està pensat aquest pessebre molt en l'espai on s'ha d'instal·lar, i per tant, quan has d'instal·lar un element com aquest en un lloc com la plaça Sant Jaume, en un espai públic obert gran, jo penso que s'ha de tenir en compte, perquè la plaça al final es pot acabar menjant la intervenció que es faci.
Uh-huh. A més, hem de dir que com a motiu d'aquesta celebració dels 800 anys del Pessebre a Catalunya, doncs a més també té un recorregut per la història d'aquesta tradició del pessebre que comentaves, perquè precisament doncs, per aquests 800 anys del pessebre a Catalunya, oi? 800 anys que ja es fa aquí a Barcelona, doncs, el pessebre.
Sí, de fet, el 800è aniversari, són 800 anys en què es va fer el primer pessebre a Grecia, a Itàlia, això va esdevenir una tradició i es va popularitzar, i aquí, a casa nostra, també va arribar. I, per tant, jo crec que és un fenomen que s'ha anat expandent pel món. De fet, a tot el món es poden trobar pessebres. Però sí que el que fem és fer aquesta presentació de que a l'inici va ser a Grecia, Itàlia, que Sant Francesc d'Assís va ser el primer que va fer un pessebre, i després entrem una miqueta amb una sèrie de fites històriques, que són una sèrie de frases on es descriuen els fets més importants de la tradició pessebrista a casa nostra.
Uh-huh. I el podem veure, si no m'equivoco, fins al dia 6 de gener, oi? El dia de Reis.
Sí, 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 sí.
Uh-huh. Tothom que es passi... Digue'm, digue'm.
No, fins al dia 6, el dia 6 estarà a plaça i, per tant, a partir de l'1 de desembre fins al 6 de gener es podrà visitar, uh-huh, tant de dia com de nit.
Exacte. De nit també?
De nit... No, vull dir de nit quan es fa fosc, perquè, clar, com que estem ara al solstici d'hivern, de seguida es fa fosc i, per tant, la nit per mi serien de 6 a 7, 8, però se tancarien les llums en el moment en què s'apaga la il·luminació de Nadal de tota la ciutat.
D'acord, d'acord. Perfecte, doncs, tothom que hi vagi a la plaça Sant Jaume podrà visitar aquest pessebre a la plaça Sant Jaume, aquest pessebre inspirat en la tradició del pessebre napolità. Nosaltres hem de dir que ja l'hem visitat, hem pogut veure'l i sentir aquest pessebre tan gran de 7 metres i mig d'alçada, i doncs no ens queda més que agrair-te que hagis parlat amb nosaltres.
Molt bé, perfecte.
Doncs Ignasi i Cristià, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i enhorabona també per crear aquest escenògraf, aquest escenari del pessebre de la plaça Sant Jaume.
Gràcies a vosaltres. Que passeu un bon Nadal.
Igualment. I parlem de pessebres perquè el pessebre vivent de Corbera ha inaugurat la 60a temporada amb nous equipaments i amb la inauguració d'unes noves oficines corporatives situades a pocs metres de l'entrada principal del recinte, i una important millora també en nous equipaments de so i d'il·luminació. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui tot plegat, en parlem amb el president de l'associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, que és l'entitat organitzadora del Pessebre Vivent de Corbera. En parlem amb el Víctor González. Víctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Clar, parlem d'aquesta inauguració d'aquest Pessebre Vivent. Com es fa un Pessebre Vivent?
Com? Perdona, no t'he sentit. Digue'm, perdona.
Com es fa un pessebre vivent?
Doncs bé, sobretot amb molta il·lusió. Això és un ingredient imprescindible. Treballant molt, posant molta il·lusió, molt d'interès, i amb tota la gent voluntària que tenim, que som doncs aproximadament uns 250, doncs anem preparant-ho tot per donar un espectacle que realment considerem molt, molt increïble, la veritat.
Mm-hmm. On estarà situat? A Corbera, però en quin lloc, concretament?
Mira, estem situats a el que és la part de Corbera Alta.
D'acord.
Val? Allà hi ha un paratge natural... que és el nostre escenari natural, que és d'aproximadament uns 14.000 metres quadrats. Mm-hmm. I està ubicat, perquè la gent no sàpiga, a la part de Corbera Alta.
D'acord. I clar, l'associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, no, a la que pertany, a la que ets president, doncs és l'entitat que s'encarrega d'organitzar aquest pessebre des de fa molts anys ja, no? Tinc aquí la xifra i és des del 1962. O sigui,
correcte.
Porteu moltíssims anys ja organitzant aquest pessebre i clar, reinventar-se cada any suposo que deu ser complicat, no?
Molt, molt. La veritat és que és molt complicat i és un gran repte, perquè mantenir viva aquesta flama de fer una representació d'un pessebre vivent i fer-ho durant 60 anys... Abans del Covid, si no hagués passat el Covid, ara aquesta seria la 62a edició, mm-hmm, però realment és increïble, crec jo, que es pugui mantenir aquesta flama i, a més, amb el nivell de voluntariat que tenim, que al final és la base, de tot plegat. Pensa que potser fa 20 anys o 25 anys el nivell de voluntariat potser estàvem parlant de xifres de la meitat cara. Vull dir que a més, la salut que té l'associació en aquest sentit per poder fer el pessebre i per promoure-la, etcètera, realment és una salut excel·lent. Excel·lent. I amb els temps que corren, jo crec que és més difícil encara.
I
tant. Però la veritat és que ho estem aconseguint. Sí, sí, ho estem aconseguint.
Perquè quants voluntaris participen?
Doncs mira, estem al voltant d'uns 250 voluntaris.
Déu-n'hi-do.
Entre la Junta, que al mateix temps forma part de la representació, o de la gent que està dintre de la representació, a diferents llocs, eh? Pues alguna gent està a la botiga, altra gent està fent de guies, uns altres estem a fora les entrades, però al final entre organització i actuants estem al voltant d'uns 240-250 voluntaris, i aquest és el número que som.
Mm-hmm, Déu-n'hi-do, estem parlant d'un equip força gran, no?, per tal d'organitzar un pessebre d'aquestes característiques, perquè a més també és molt gran, no?, perquè fa 14.000 metres quadrats i 700 metres de recorregut, o sigui, també estem parlant d'un pessebre d'unes dimensions importants, diguem.
Sí, 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 la veritat és que són unes dimensions espectaculars, que a més comporten una gran feinada, mm-hmm, perquè clar, a condicionar un escenari natural de 14.000 metres quadrats amb tot el que comporta té moltíssima feina.
Clar.
Però, escolta, és el que et deia abans, amb il·lusió tot es pot tirar endavant.
I tant, i tant. I els voluntaris, podem dir que al final són veïns i veïnes de Corbera, no? Gent que també viu al barri, viu a Corbera, tenen tots contactes, coneixen també una mica tots entre ells, i al final doncs fan aquesta pinya, no?, i per ser voluntaris i participar en aquest pessebre. Aquests voluntaris al final doncs són aquests, no?, gent que es coneixen, que conegueu i que al final doncs li donen aquesta vida a Corbera, oi?
Correcte, sí, sí. És gent principalment, el 99,9% serà gent de Corbera. També tenim gent que ve de Barcelona, eh?
Ah, mira, fixa't.
Sí, sí. Tenim gent que ve de Barcelona, que té vincles amb Corbera i bé, doncs els hi fa molta il·lusió venir. Tenim algunes persones també que són de municipis propers a Corbera, però és evident que el volum majoritari de persones són corberencs i corberenques, i que, bueno, pues que, tal com dius tu, doncs tenen coneixement, es coneixen entre ells, i bueno, doncs la amb una il·lusió i amb un objectiu un conjunt, i bueno, doncs a intentar passar-ho el millor possible fent pessebre, i ja està. I ja passar
com ha de ser, a gaudir al màxim, ara que ve Nadal. I clar, si parlem dels visitants, que al final és el que més compta, no?, la gent que ve a veure clar el pessebre, què és el que es troben un cop arriben allà?
Doncs allà es troben un pessebre que els hi proposa, o és l'únic pessebre que els hi aporta o els hi proposa és que vagin passejant per dintre del pessebre, no veient-lo des de fora, sinó que estan a dintre mateix del pessebre. Val? Uh-huh. Pensa que la gent, el visitant va passant per aquest recorregut de 700 metres i va veient els diferents quadres, però està integrat dintre del pessebre, i això és el que li dona un fet molt únic, no?, en el nostre pessebre. Hi ha una escena molt potent, que és tota la representació que es fa del naixement a la plaça del Pessebre, i bueno, realment és un dels moments potser més emotius. Jo he vist gent plorant, en aquella plaça, veient tota la representació del naixement.
Uh-huh.
I la veritat, el que es trobarà la gent, doncs, és això. Es trobarà passejant per dintre d'un pessebre. No només és un tema visual per les llums, és un tema també acústic, perquè tenim un so important que, com m'has comentat al principi, doncs aquest any ja teníem una molt bona qualitat, però aquest any l'hem incrementat, i és un pessebre que la gent quan vingui es trobarà, doncs això, no només un tema visual i un tema acústic, sinó també un tema, l'olor de la nostra llenya, que és una olor molt especial. Molts factors que el fan un pessebre molt molt únic en aquest sentit.
I ara això que parlaves del so és una de les novetats d'aquest any, no? I també sí. Hi ha algunes altres, oi?
Sí, aviam, bàsicament el tema del so, nosaltres sempre intentem recolzar-nos amb gent professional de diferents àmbits, no? Amb el món del teatre, doncs, vam contactar amb gent del món del teatre fa molts anys per donar-li una teatralització més elevada als diferents quadres, i en aquest cas vam contactar amb gent molt professional del món del so perquè, bueno, teníem alguns elements que se'ns estaven envellint, i el que hem fet és fer una renovació important, i la qualitat que teníem ja era molt bona, però amb aquest canvi que hem fet realment és absolutament espectacular. L'altre dia estàvem fent les proves definitives i bueno, era per quedar-se realment bocabadat. Mm-hmm. Després també, això a nivell del so, hi ha una... A nivell d'escenografia, dintre del que és la zona de Natzaret, com a novetat hem preparat un campament de romans, que mm-hmm. està una mica allà per la zona de Natzaret, doncs vigilant una mica que tot vagi... que tot funcioni bé. I com també has comentat tu, a nivell d'associació, doncs sí que abans del Covid teníem un espai on poder reunir-nos a nivell de junta, i també doncs per guardar materials i que fes una mica la funció d'oficina i de magatzem. Amb el Covid vam haver de deixar aquest espai, i aquest any doncs hem trobat un altre espai proper a també al Passebre, i la veritat és que ens ha aliviat molt a l'hora de poder organitzar-nos una mica a nivell de logística i a nivell intern, i després doncs tenir les funcions també de lloc per emmagatzemar coses.
Clar, clar, clar. I tot això ha estat possible doncs per l'èxit que heu tingut tots aquests anys, no? Al final, l'any passat, no? Bueno, des de l'any 1962, que abans comentava, sí. Vau superar ja la simbòlica xifra d'un milió de visitants, no?
Correcte.
La temporada passada us veu apropar als 28.000. Clar, estem sí. parlant de molta gent que ha vingut a visitar el Passebre durant tots aquests anys que porteu, uh-huh. i al final és el que permet doncs anar evolucionant, anar reinventant-vos i anar doncs posant aquestes millores com les que comentaves ara, per exemple, del so, no? Aquest any també s'esperen molts visitants, suposo que ho teniu en ment i sabeu més o menys els visitants que vindran, i a més...
Home,
sí, digue'm.
Saber-ho, no ho sabem.
Us podeu fer una idea, no?, de l'expectació,
bueno, sí.
que està
Home,
creant, segurament.
Segur. El que sí sabem és que aquest any sembla que hi ha... Hi ha ganes de Nadal i que hi ha ganes de fer festa de Nadal, no?, aquest any. El que sí que és veritat és que nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, i per tant tot l'ingrés que hi ha per la venda d'entrades es destina 100% a preparar la temporada següent, perquè és l'única manera com ho entenem, no? I a partir d'aquí, doncs, per un costat, evidentment, contra més gent vingui millor, per suposat, però sobretot també per un fet molt important, no? El voluntariat, nosaltres el que ens sentim molt orgullosos, o la nostra recompensa al final, que és una recompensa molt emocional, és el fet que vingui a veure't molta gent.
Clar.
Perquè, clar, estàs allà 20-21 dies, amb dates que, a més, doncs, són dates assenyalades, no? Llavors, el que es tracta, el passebrista, ens sentim orgullosos quan realment veiem que ve molta gent a veure'ns, per suposat. I tal com has dit tu, doncs, això per un costat, i per l'altre, doncs, el fet que vingui gent, doncs, ens permet poder anar-nos reinventant i sobretot sempre amb l'objectiu d'anar millorant el que li aportem a la gent.
I tant. I a més, com deia, doncs, totes les teves representacions es fan els caps de setmana, no?, els dies de festius, i estarà doncs, fins al dissabte 13 de gener. Tenim doncs, un ampli ventall de dies per poder-hi anar, per poder visitar el pessebre vivent de Corbera. I és això, no? Al final molta gent pot visitar-lo perquè cau en dies festius i en caps de setmana, que al final la gent entre setmana potser amb la feina i altres coses no pot tenir temps de visitar un pessebre, però els caps de setmana doncs, sempre ve de gust i més en aquestes èpoques, està clar.
Ah, està claríssim, sí, sí. Bueno, hi ha, per exemple, ara, demà dilluns i el dia 5 dimarts doncs, no hi ha representacions, però sí que el dia 6, 7 i 8, que no és cap de setmana però ja és festiu i hi ha el pont aquest del dia 7, doncs aquests dies sí que fem pessebre, evidentment el cap de setmana el 9-10 per suposat també fem representacions i després ja el cap de setmana de la setmana de Nadal, que té també 3 dies, em sembla, ara t'ho dic de memòria però crec que són el dimarts el dimecres 27, dijous 28 i divendres 29, que aquells 3 dies també farem representacions de pessebre vivent perquè, bueno, hi ha molta gent que també per aquestes dates està de vacances, els nens no estan al col·le, bueno, i donem l'oportunitat doncs, que la gent doncs, pugui venir a veure'ns, que és el que jo els animaria amb molta força des d'aquest altaveu que gràcies a vosaltres tenim en aquest moment.
Doncs segur que és així, perquè veient l'èxit dels anys anteriors i veient aquests dies, aquesta disponibilitat que teniu, totes aquestes novetats d'aquest any, doncs segur que les xifres d'aquest any són bones i també acabeu sorprenent com cada any a tots els que vinen a veure el Pessebre Vivent de Corbera. Víctor González, president de l'associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, que organitza aquest pessebre cada any des del 1962, recordem. Gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos tot el que heu muntat aquest any per tal de celebrar el Nadal a Corbera. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Parlem ara amb l'Albert Escolà, que és arquitecte a Tel Aviv i s'ha endinsat de ple en el món israelià. I avui volem parlar amb ell com a testimoni indirecte de la brutal situació que s'està visquent i que ell en primera persona també està patint. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'Israel, tu estàs a Tel Aviv, una situació complicada, difícil i molt dramàtica, no?, amb la guerra.
Sí, la veritat és que és una situació, per mi, bastant diferent a tots els altres conflictes que hem patit a Israel amb Hamas. Jo crec que el punt d'inflexió, i cal recordar-ho, va ser el 7 d'octubre, quan Hamas va decidir cometre un atac terrorista a una gran escala a la població israeli, matant d'unes maneres, per mi, molt inhumanes, difícils d'explicar i difícils d'imaginar, a la població, a una gran part de la població israeli, assassinant a nens, assassinant a dones, a gent gran, i a més després sequestrant una gran quantitat d'hostatges. Estem parlant de 241 hostatges que se'ls van emportar a Gaza. Va costar o costa d'entendre que un atac d'aquesta escala o d'aquesta envergadura no tingui repercussions. I en aquest cas, el que tampoc entenc és com Hamas no va calcular les conseqüències que aquest atac podria causar a la seva població.
Clar, aquests dies veiem un vídeo teu en el qual, amb el qual et vas fer viral, no?, el teu Instagram, explicant històries tan impactants com la de l'Abigail, no?, aquesta nena que ha perdut els seus pares davant dels seus ulls i ara és una rehén, no?, de la guerra. I explicaves una mica la seva història, no?, els seus germans també petits. Aquesta nena és molt petita.
Sí, aquesta nena té 2 anys i la història parla... De fet, jo sóc conscient de que hi ha moltes històries com la història de l'Abigail que van passar el dia 7 d'octubre, però crec que el món no és capaç de digerir 240 hostatges, o 200, perdona, no estem parlant dels hostatges, no estem parlant de la gent assassinada, que van ser aproximadament 1.300, doncs no... Es fa difícil d'empatitzar amb 1.300 assassinats. D'aquesta manera, enfocant-nos una mica en la història concreta d'una persona de tantes, creiem que era, crec que es fa més digerible i més i la gent pot empatitzar més amb històries com la de l'Abigail. L'Abigail estava, vivia al sud, a Kfaraza, a un poblet que està a 3 quilòmetres de la franja de Gaza, quan els terroristes van entrar i a la seva casa i van matar els seus dos pares davant dels seus ulls. Els seus dos germans es van amagar a l'armari i van estar més de 14 hores amagats a l'armari. L'Abigail va aconseguir escapar-se de la... quan van matar els seus pares, va aconseguir sortir de casa, marxar corrents cap a la casa del veí, va picar la porta, el veí la va deixar entrar i després els terroristes van sequestrar els seus veïns i a l'Abigail. Els seus dos germans, que com et deia van estar 14 hores dintre de l'armari, expliquen que durant aquestes 14 hores el nen va anar un parell de vegades a la cuina a buscar aigua per la seva germana i va haver de passar per davant, dels seus pares que estaven assassinats en el terra.
Déu-n'hi-do la història d'aquests pobres nens, que al final és la història, malauradament, de molts, no? De centenars i milers. Clar, Albert, tu al final doncs estàs allà, estàs a Tel Aviv, te n'adones d'això en primera persona, no? També el teu dia a dia doncs es basa en aquestes horribles imatges, no? En aquestes horribles notícies. Com ho vius? Tu, per exemple, en el teu dia a dia, què és el que fas i com suportes tot això?
Doncs mira, el 7 d'octubre... Nosaltres, fins al 7 d'octubre, estàvem en una situació normal, o aparentment normal, en el sentit de que nosaltres fèiem les nostres vides. Era un dissabte, com sabeu, a Israel, el dissabte és com si fos el diumenge a la resta del món. El diumenge és el primer dia de treballar. I estàvem acabant les festes del Rosh Hashanah, de l'any nou israelí, després havíem passat les festes del Yom Kippur, i ara estàvem acabant les festes del Sukkot, que són les últimes que se'ls succeeixen. Aquell dia era, com et deia, l'últim dia abans de començar a treballar, després d'unes vacances de 3 setmanes, i ens vam despertar a les 6:30 del matí, degut a que van sonar les alarmes a moltes ciutats d'Israel, i nosaltres a Tel Aviv doncs van sonar les alarmes a aquella hora. Jo recordo despertar-nos d'una molt desorientats, no enteníem d'on venia ni per què sonaven les alarmes. Sí que et dic que ens vam aixecar, vam agafar la nostra filla petita, ens vam anar en el refugi. Dins del refugi recordo escoltar els espatecs dels coets i de la cúpula de Barzel que va fer explotar a l'aire aquests coets, i després ens en vam tornar a dormir pensant-nos que, bueno, que no, pues no,
que no passaria vegades, res.
Sí, algunes vegades, no sempre, no és el dia a dia, però sí que de tant en quant sonen les alarmes i ens hem de córrer al refugi. Al cap de 2 hores recordo que van tornar a sonar les alarmes, i llavors eren les 8 o 8 i mitja del matí, i vam posar la televisió, i llavors doncs a la televisió hi havia notícies molt difuses de que hi havia hagut un atac al sur i que s'havien trencat les barreres de seguretat que separen el que seria la franja de Gaza amb Israel, però encara no se sabia l'envergadura de l'atemptat. Durant aquell matí vam començar a rebre missatges i vam començar a veure a través de les xarxes socials testimonis de gent que estaven demanant que arribés l'exèrcit en el sur, i allà va ser quan vam començar a entendre que aquest havia estat un atac per sobre del que estàvem acostumats a Israel. A Israel pensa que, com et dic, tenim... hi ha moltes friccions i estem acostumats a tenir èpoques amb més violència o èpoques amb menys violència, però un atemptat coordinat d'aquestes característiques, jo crec que cap israelí, o feia molts anys que els israelians no se sentien tan o es van sentir tan vulnerables.
Imagino que aquell dia va ser un impacte impressionant, no? Al principi és això que comentaves, no us ho creieu fins que vau prendre consciència de que al final doncs, es tractava d'això. Creus que es podrà resoldre el conflicte? Creus que acabarà, que té un període de temps curt o que malauradament va per llarg, això?
Mira, nosaltres... jo crec que nosaltres representem una part de la societat israelí, que és la societat moderada, la que creu que no tot és blanc o negre, la que creu que ni uns són dolents ni els altres són els bons, o viceversa. Sí que és veritat que estem ben, al cap de molt poc temps d'aquest atemptat i de la resposta que Israel va llançar contra Hamas, el món s'ha polaritzat entre els bons i els dolents. I a mi, com a espanyol que fa 10 anys que visc a Israel i que per tant entenc la idiosincràsia d'aquella zona, fa molt de pena i fa molt mal veure les declaracions o veure com la gent que no hi viu, que potser no, o que probablement no ha vingut mai a Israel o a Palestina, opina d'aquesta, d'una manera molt superficial, sense entendre el conflicte, demonitzant una banda o una altra. Si em preguntes si hi ve un final, de moment crec que per començar, com si diguéssim, perquè puguem començar un nou futur, perquè està clar que ni uns desapareixeran ni els altres tampoc desapareixeran, crec que el primer que hem de fer és treure Hamas de Gaza, alliberar els palestins de Hamas. Ells mateixos no ho poden fer perquè estan sotmesos, porten 20 anys sotmesos en la dictadura d'aquest grup terrorista. Els seus veïns, Egipte, Jordània, tampoc han ajudat mai a posar ordre a la franja de Gaza. I al final, els israelians, que són els que han patit aquest atemptat tan atroç, serem o seran els que acabin amb Hamas. Crec firmament que Israel està determinat a acabar amb Hamas i donar a l'autoritat palestina, que de fet Abu Hamas ja s'ha compromès a fer-se càrrec de la població de la franja de Gaza amb la condició que l'exèrcit d'Israel proveeixi de seguretat en els seus líders polítics perquè hi hagi un futur més pròsper a la zona i perquè hi hagi un futur en el qual les dues poblacions puguin conviure. Està clar que requereix molt esforç per uns i pels altres, i jo crec que els israelians també haurem d'entendre que amb les polítiques que s'han dut fins ara, les polítiques que ens han dut fins ara, els 20 anys que portem de governs de Netanyahu, ens han portat fins aquí. Per tant, crec que nosaltres també hem de fer un replantejament i entendre que les polítiques que s'han fet fins ara no ens han donat fruits.
Abans comentaves que portaves 10 anys visquent allà, a Tel Aviv. En algun moment t'has plantejat marxar, voler tornar, per exemple, a Catalunya i deixar enrere la guerra i aquesta situació tan dolenta que esteu vivint, o sempre t'has mantingut ferm en aquest aspecte i vols quedar-t'hi?
Mira, jo com a espanyol o com a català he admirat i admiro molt el poble israelià. Crec que el poble israelià és un poble amb molts emprenedors. Jo sóc una persona emprenedora i m'hi sento molt identificat. Té un ecosistema econòmic molt avantatjós, en el sentit de que si tens idees, si tens, si tens noves idees, Israel és un lloc on tu les pots posar en pràctica i créixer. M'he plantejat alguna vegada venir, però no pas pel conflicte israelo-palestí, per altres motius més aviat familiars, perquè la meva família, doncs, al final és d'aquí, és d'Espanya, i el que sí que et puc dir és que jo no vull marxar d'Israel perquè Hamas o perquè els palestins vulguin fer fora o vulguin fer desaparèixer el poble jueu d'Israel. Per tant, mentre aquesta no serà el motiu pel qual jo marxaré d'Israel.
I
crec firmament que la democràcia, perquè al final Israel és una democràcia i és potser l'única democràcia d'aquell entorn, és l'únic sistema que a mi, com a espanyol, em dona protecció i comparteixo els ideals d'una democràcia, no comparteixo els ideals d'una autocràcia o d'una dictadura.
I la família què et diu? Perquè tens família aquí a Espanya, no? També deus tenir coneguts o familiars allà a Tel Aviv que deuen estar patint el mateix que tu, però la família que ho viu en la distància, no? La família que està aquí i que veu que el seu ésser estimat està en un país amb guerra, no? Perillós, com ho viuen ells? Què t'han dit? En algun moment t'han demanat que tornis? Es preocupen, imagino, moltíssim, no? Pel teu dia a dia. Com ho viuen ells des d'aquí?
Doncs ells ho viuen amb força angoixa. Pensa que aquí els mitjans de comunicació tampoc ajuden gaire a explicar la història o explicar la situació. Per tant, jo els explico des de la nostra perspectiva, des de la nostra visió. Ells els agradaria que jo vingués, evidentment, però per altra banda també entenen que jo tinc un projecte de vida, tinc una feina, tinc una empresa, i per tant, doncs, en aquests moments ells saben que, tot i que jo pugui venir aquí a Espanya doncs a descansar o a veure la família o a desconnectar una mica del conflicte, al final era tornar. A Tel Aviv tampoc és una ciutat en la que et sentis... jo els he dit sempre, és a dir, mentre jo no em senti amenaçat directament, doncs em quedaré a Israel.
I en quin moment diries que t'has sentit potser més amenaçat o més insegur? Parlàvem abans d'aquella nit, no? D'aquell moment confús, no? De saber si era una cosa o si era una altra. Però algun dia en especial heu sentit, per exemple, doncs, aquesta por i aquest temor de que us pogués anar a la vida?
No. Sí que és veritat que el 7 d'octubre serà una data, per mi, jo crec que això és un trauma nacional, és a dir, el 7 d'octubre serà un trauma nacional com va ser l'11 de setembre pels Estats Units o com va ser el 11 de març a Madrid amb els atemptats terroristes de Atocha o, per exemple, l'atemptat que es va fer a les Rambles a Barcelona. Mm-hmm. Jo crec que qualsevol persona pot sentir-se amenaçada el dia que passa aquest atemptat i els dies posteriors fins que no s'acaba d'entendre l'envergadura de l'atac i fins que no comences a entendre qui és el verdader enemic. Jo recordo que aquell dia la por que teníem era, primer, que havien aproximadament 1.200 o 1.400 terroristes que havien entrat a Israel i, per tant, no, i l'Estat o el govern israelià no podia garantir que no hi hagués terroristes encara voltant per Israel. Per tant, els primers dies van ser bastant confosos, em vaig sentir bastant amenaçat, però no fins al punt de córrer perill la meva vida.
Mm-hmm. Així doncs, seguiràs a Tel Aviv, seguiràs a Israel... I clar, en el món, per exemple, la feina, no? Ara deies, tinc una empresa, tinc negocis aquí. Com t'ha afectat això a nivell laboral?
Doncs mira, jo crec que el mes d'octubre va ser un mes que des del 7 d'octubre la societat israeliana va quedar paralitzada, però sí que és veritat que a poc a poc, sobretot al cap de la primera setmana, la gent vam parar, no vam treballar. A partir de la segona setmana vam començar a treballar d'una forma híbrida, és a dir, treballant des de casa. Els meus treballadors treballaven des de casa també. Les escoles i les universitats van... Les escoles, les universitats encara no, però les escoles sí que van obrir o van començar a donar classes a partir de la segona setmana. I com et dic, Israel i el poble jueu és un poble fort, és un poble que ha patit molts episodis de violència i se sap sobreposar. Jo crec que a partir del novembre, a partir de l'1 de novembre, jo sí que vaig notar ja un canvi, en el sentit que l'economia va tornar a posar-se en marxa, totes les empreses i tots els treballadors van començar a tornar als seus llocs de treball, i el que sí que ara ens passa és que hi ha molts treballadors que estan fent servei a l'exèrcit militar, a l'exèrcit, i per tant, doncs, aquests no estan als seus llocs de treball, però anem fent, és a dir, com et deia, la població israelí està acostumada, ha patit altres vegades atacs similars o atacs d'aquest estil, i sap com sobreposar-s'hi. I no tinc cap dubte que se'n sortirà i que tirarà endavant.
Doncs Albert Escolà, arquitecte a Tel Aviv, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva història, la teva vivència personal en el dia a dia aquí a Israel. Esperem que la cosa avanci i se solucioni el més aviat possible, tant de bo fos així. I et donem les gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com és la teva vida allà. I tant de bo, a poc anem superant i no hi hagi tantes guerres al món. Que moltíssimes gràcies.
Gràcies, mare. A mi m'agradaria també afegir una última cosa. La gran majoria dels israelians també volem Gaza lliure, però volem Gaza lliure de Hamas.
Gràcies, Albert.
A tu.
Continuem d'aquí no res parlant d'un curs de defensa personal que s'ha dut a terme a instituts per nenes de quart de l'ESO per tal de que es puguin defensar de possibles violències masclistes. En parlem sobre el tema després de la publicitat.
Amb Marc Huerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Badajoz es hoy una ciudad más accesible y cómoda para el peatón y se han eliminado barreras arquitectónicas en el casco antiguo. La peatonalización de los espacios reduce las emisiones de CO2, restringiendo el tráfico. Badajoz, más sostenible y accesible. Estrategia EDUSI, Ayuntamiento de Badajoz, Fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Cursos de defensa personal per nenes de quart de l'ESO. Aquesta és una iniciativa per tal de que es puguin defensar si malauradament es troben en una situació de violència masclista. En parlem. La policia local de Mataró ha començat a impartir cursos de defensa personal als instituts de la ciutat. Són sessions adreçades a noies de quart de l'ESO amb l'objectiu de treballar l'empoderament i la seva capacitació per afrontar possibles situacions de violència masclista, aprenent tècniques senzilles i efectives per poder fugir de possibles agressors. Moltes d'elles asseguren que quan surtin al carrer ara se sentiran molt més segures. En parlem sobre el tema amb la regidora de Mataró Segura, la Núria Moreno. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'uns cursos de defensa personal que es fan recentment, no? Vull dir, sí. Són bastant novedosos en els cursos escolars.
Sí, de fet, nosaltres tenim una unitat de formació per la seguretat de la pròpia policia local de Mataró, i on fem doncs diversos tallers que es van programant per diverses temàtiques, que van dirigits doncs a joves, adolescents, infants. Aleshores, tenim en aquest cas programat aquest taller, que són 16 sessions que fem en els 7 centres de la ciutat, per capacitar doncs els estudiants de quart d'ESO perquè puguin afrontar doncs situacions de violència masclista.
Mm-hmm. S'han fet formacions en el centre Mare de Déu de Lourdes, que és allà on s'ha fet la formació, i durant el curs espereu també arribar a molts més alumnes, oi?
Sí, de fet, com us deia, ara hem començat també amb la primera formació en Mare de Déu de Lourdes. Aquí doncs s'inicia aquests tallers, però tenim programat com a mínim 7 centres més, i més o menys la capacitat doncs de poder arribar cap a uns 400 alumnes aproximadament.
Mm-hmm. Clar, després d'aquesta escola doncs passaran per molts més instituts, com ara comentaves, i l'objectiu doncs és aquest, no? Evitar aquest bloqueig, no, mental en el moment de que et trobes en una situació de violència, i aprendre aquestes tècniques de prevenció, però també d'autodefensa, no, en el moment en el que sigui, que malauradament doncs passa molt sovint.
Sí, com bé deies, en primer lloc, el taller doncs consisteix en una sèrie de tècniques de prevenció i autodefensa que són bàsiques. Simplement és doncs que la persona pugui protegir-se el seu espai i vital, i en aquest cas doncs poder escapolir-se. Però per una altra banda també doncs consisteix en una formació que desenvolupa també capacitats, no, d'autoconfiança i reacció dels propis estudiants, i són consells útils perquè en qualsevol moment doncs puguin evitar ser una víctima d'una hipotètica agressió o d'un acte delictiu. Llavors es busca que es tregui aquell instint més primitiu que les porti a cridar, a córrer o fins i tot a defensar-se.
Mm-hmm. De moment han participat una dotzena d'alumnes, no? La majoria són dones, oi? No, nenes,
sí,
en aquest cas.
No, en aquest cas és un taller que està doncs dirigit a estudiants dones de quart d'ESO. Mm-hmm. Perquè en certa manera doncs l'emmarquem, no, dins d'aquests, bueno, el 25N, que és un dia que és un dia de compromís, de rebuig cap a el que són les violències masclistes, que tenen com a objectiu una violència cap a les dones. En aquest cas, doncs, les dades ens demostren que cada cop doncs hi ha més denúncies per part doncs de noies per temes d'agressions sexuals, i que per tant doncs busquem doncs fer una formació que els pugui ser útil doncs per poder doncs enfrontar situacions com aquestes i li permetin doncs poder-se defensar o escapolir-se. I jo crec que una miqueta el que es tracta és això, de donar unes nocions bàsiques i senzilles.
Mm-hmm. I com ho han rebut? Al principi estaven una mica atemoritzades, sense saber què és el que els hi esperava, o ràpidament han estat predisposades i amb ganes de fer aquest curs?
La veritat és que ha sigut, jo crec que per ella, sorprenent, perquè com tu bé deies, en principi doncs estaven una miqueta nervioses, no? Perquè ben bé doncs no sabien en què consistiria. Però és cert que han sortit doncs molt empoderades i molt confiades, perquè segons ens manifestaven, diu, ara saben com poden actuar, no? I aleshores això els dona doncs molta confiança i valoren doncs com una eina molt útil que les ajudarà en situacions reals que els hi pugui passar al carrer.
Mm-hmm. I per què noies, nenes, han de quart de l'ESO? Per què en aquesta edat?
Bé, de fet, és una edat que està doncs estadísticament, no, demostrar que, bueno, que són per ser dones i per ser noies joves, doncs hi ha com una certa vulnerabilitat. I en el que es tracta, justament, dins doncs aquests cursos que estan emmarcades amb una estratègia, com deien, contra la violència masclista, doncs que justament doncs reforcin aquesta confiança i aquesta autoprotecció d'aquestes noies.
Mm-hmm. També és una edat en la que comencen a sortir, no? I tenen aquest risc de patir una situació com aquestes de violència i d'intimidació. I, clar, després d'aquesta escola també, el taller, com dèiem abans, podrà passar per diferents instituts, però si, per exemple, hi ha un institut que està interessat, què és el que pot fer?
Sí, poden posar-se en contacte amb la policia local, en aquest cas amb el que és la unitat de formació de seguretat de la policia local i tots fer-nos arribar el seu interès de participar en aquests tallers. M'agradaria, en tot cas, també, perquè comentaves, no?, i em preguntaves abans per l'edat, no?, de les noies, uh-huh. i en el sentit de dir, bueno, és veritat que aquestes edats també comencen a sortir, però hi ha un tema que m'agradaria també deixar palès, no?, i és que les agressions sexuals, en una gran part o la majoria, es donen en una situació de quotidianitat, és a dir, en un entorn més familiar. Es poden donar a vegades amb amics, es poden donar en certs entorns que són entorns més familiars. Vull dir que no solament és quan les noies, no, surten a l'espai públic, sinó que un percentatge més alt d'agressions d'aquest tipus es donen amb entorns familiars i quotidians.
Important això que dius, exactament, no sempre ve de desconeguts, sinó que a vegades ve de l'entorn més proper, dels que t'envolten, i de familiars o amics, sí, així és.
Exacte, el que sí que hem de tenir és aquesta coneixença de com podem, en aquest cas, respondre davant a aquests atacs, i que puguem tenir aquest instint per poder sortir, demanar ajuda i poder-nos defensar.
Mm-hmm. Doncs, Núria Moreno, regidora de Mataró, segura. Tant de bo totes les ciutats fossin així de segures, i també les cases i tot l'entorn d'aquestes dones que ens hem de trobar en situacions a vegades desagradables i molt complicades per aquest tema. Això, aquest curs, a les nenes de quart de l'ESO segur que els hi serà molt útil, com bé elles han afirmat, de que se sentiran més segures quan surtin al carrer. I doncs a tots els instituts que pugueu anar amb aquest curs segur que ajudareu moltíssim. Moltíssimes gràcies, Núria, per explicar-nos la feina que feu i per tirar endavant projectes com aquests.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Nosaltres tenim un compromís amb la ciutadania, per això estem dedicant els nostres esforços, els nostres recursos, per tal de garantir el dret d'aquestes noies a que tinguin una vida lliure de violències masclistes.
Tant de bo fos així, tant de bo sigui així. Gràcies.
De res. Molt bon dia a tothom.
Catalunya és el lloc d'Espanya on les mares se senten més incòmodes donant el pit en públic. I és que la lactància en públic continua encara sent percebuda com un tabú a la societat, i aquesta és una de les conclusions clau que es desprèn de la recent enquesta feta per la marca de tecnologia femenina Elvi, que revela que el 66% de les mares encastades de Catalunya han rebut comentaris negatius o mirades desaprovadores mentre donaven el pit o s'extreien llet en públic, i el 80% també han estat instades a amagar-se en algun moment, sent un dels percentatges aquest més alts. En parlem sobre el tema amb la Yanira Blanco. Yanira, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, Yanira, no es casualidad de que en Cataluña el porcentaje sea tan alto, ¿no?
Pues la verdad es que, si te soy sincera, a mí me ha sorprendido un poco, porque pensaba que iba a ser al contrario. Y sí que es verdad que a nivel general, aunque la sociedad sí que ha avanzado en la normalización de la lactancia, sí que nos encontramos con muchísimas mujeres con las que se encuentran problemas hoy en día al amamantar en público.
Este estudio, esta encuesta, ¿cómo la habéis hecho?
Elvi lo que ha hecho es que lanzó una encuesta a todas las mujeres de Cataluña. Uh-huh. Cogieron una muestra, creo que alrededor de unas 1,000 personas, y les hicieron un cuestionario. Y a través de este cuestionario sacaron todos los datos.
Hay mucha gente que, hay muchas mujeres que dan el pecho en público en Cataluña. ¿Normalmente se hace? ¿El porcentaje es alto también en este caso?
Sí que es verdad que dicen, bueno, el estudio dice que el 94% de las madres catalanas que dan el pecho, aparte de dar el pecho, también se han extraído leche con un sacaleches en público. También este estudio ha sacado que Cataluña tiene la duración de lactancia materna más larga, con una media de unos 13 meses, más o menos. Uh-huh. Y también la diferencia más alta entre la lactancia durante la baja por maternidad y al volver a trabajar. Sí que es verdad que han desglosado un poco este porcentaje, y las estadísticas dicen que el 61% de las madres que daban el pecho manifestaron sentirse más incómodas tanto en cafeterías como bares como restaurantes, señalando estos establecimientos como las principales fuentes de malestar, seguido de parques y plazas públicas, donde un 52% lo había experimentado. En cambio, por ejemplo, muchas mujeres comentaban que en los hoteles y museos eran como algunos de los lugares donde se habían sentido con menos malestar, más cómodas.
Uh-huh. Qué curioso. Además, si no me equivoco, no está prohibido, ¿no?, dar el pecho en los lugares públicos.
No, para nada, para nada. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo como profesional veo que quizá a lo mejor si existiese una ley que las pudiese amparar, quizás a lo mejor ellas se sentirían como más cómodas. Muchas veces ya no es que esté prohibido, sino que a veces en algunos lugares sí que es verdad que adecuan unas zonas especiales para que ellas puedan dar el pecho, pero ellas como que no se sienten cómodas tampoco, ¿no? Porque es como de alguna manera se sienten que se tienen como que apartar, ¿no? O se tienen que mover del sitio donde están, a lo mejor con familiares o con amigos, para desplazarse a un sitio cerrado donde tengan que dar el pecho. Entonces como que se sienten como que están haciendo algo mal. Uh-huh. Cuando realmente lo que se debería es normalizar que cada vez más mujeres pudiesen dar el pecho en zonas públicas y que no sintiesen que la gente les mira mal o que sientan que están haciendo algo que no es correcto.
¿A qué se debe, según vosotros, que se sientan tan incómodas, que tengan estas miradas o se preste esta atención especial hacia ellas?
Yo creo que porque siempre a lo mejor quizás se ha asociado, ¿no?, el tema de pues ver un pecho en público a algo negativo o quizás a lo mejor como más sexualizado, o por ejemplo temas redes sociales, si te fijas siempre hay como mucha censura cuando aparecen pechos maternos. Y yo creo que quizá esto debería de haber concienciación desde pequeñitos, ¿no? En plan, pues ver que amamantar es algo completamente normal, natural, que realmente de aquí pues sale pues leche materna, que es comida, ¿no?, que van a necesitar pues los bebés para crecer, y que realmente es una fuente de alimento, ¿no? Se debería de ver como algo increíble más que como algo banalizado, ¿sabes?
Uh-huh. Para normalizar esta lactancia en público, La marca femenina Elvi ha creado un vídeo, ¿no?, con un globo gigante, ¿no?, muy grande, con la forma de un pecho, y lo ha puesto en Barcelona, ¿no?, en la playa de San Sebastián y también en otras localizaciones, ¿no?, por tal de reivindicar esto y darle visibilidad, ¿verdad?
Sí, la verdad es que han hecho una campaña bastante potente donde en tres sitios importantes han puesto este pecho gigante, también en Madrid y en Sevilla, y luego también hicieron un pequeñito vídeo donde habían diferentes mujeres amamantando en diferentes sitios públicos alrededor de Cataluña, tanto en paradas de tranvía, paradas de autobús, en los parques, en cafeterías, restaurantes, más que nada pues para intentar normalizar la situación y para que las mujeres de toda España puedan ver que es algo que es normal, que no se tienen que sentir mal por hacerlo, y sobre todo pues para intentar pues normalizar esta situación y que se remueva toda esta estigmatización que hay pues alrededor de este tema.
¿Se va a acabar normalizando? ¿Creéis que habrá un cambio en esto?
Yo creo que sí, que costará, que como todo, ¿no? Pero yo creo que a medida que el tiempo pase, las nuevas generaciones, al final todo el mundo tenemos como una visión distinta, ¿no?, de cómo son las cosas. Entonces yo creo que con ayuda de todos, y sobre todo pues intentando hacer que las madres creen comunidad, que se apoyen unas a otras, que cada vez se vea más gente dando el pecho en público, haciendo campañas de normalización, haciendo campañas como por ejemplo ha hecho una marca tan potente como ha sido Elvi, o incluso proponiendo hacer una ley que las ampare, creo que esto podría ayudar muchísimo.
Aún así, antes también, años atrás, aún estaba peor visto. esto, ¿no? Si ahora aún tenemos este problema, años atrás aún era peor, ¿no? Si nos vemos con esos ojos, quizás sí que hemos mejorado, pero aún queda mucho, ¿no?
Sí, queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que cada vez hay más gente dispuesta a ayudar y sobre todo cada vez las madres se sienten más seguras de ellas mismas y yo creo que poco a poco lo conseguiremos.
Pues Yanira Blanco, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre este tema y por hacer este estudio, que al final las cifras son las que cuentan, ¿no? Las que dicen la realidad de lo que es este caso. Gracias.
Muchísimas gracias.
I parlem ara d'una història personal i professional apassionant, perquè el Carlos Soria va començar la seva afició a la muntanya amb només 14 anys, quan va realitzar la seva primera incursió en la Serra de Guadarrama. Ara té 84 anys i continua encara al peu del canó. Carlos Soria, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está? ¿Cómo empezó su afición por el alpinismo y por la montaña en concreto?
Bueno, yo era un niño inquieto que nació en el año 1939, muy mal año para nacer porque me tocó dos o tres meses de guerra y luego una posguerra en mi infancia que me hizo ser muy fuerte, pasar mucho hambre y trabajar desde muy pronto, desde los 11 años. Pero bueno, estoy muy contento de todo lo que he vivido.
Empezaste con solo 14 años y ¿cómo empezó todo? ¿Por afición? Cuéntanos.
Sí, bueno, pues por la afición de mi amigo Antonio Riaño y yo, pues a los ríos, a los espacios abiertos más bien, pues la primera vez trabajábamos juntos y nos dejaron una lona, con lo que nos construimos con unos palos una tienda de campaña y nos fuimos a la Pedriza a pasar 15 días. Y aquello fue el principio. Yo desde que vi aquello dije, esto formará parte de mi vida, no cabe duda, ya formaba hasta hoy mismo.
Además, alcanzó 11.8 miles, ¿no?, con la particularidad de que también alcanzó el primero en la edad de 51 años. Se podría considerar una persona mayor, ¿no?, ya para tener su primer premio en este mundo en 1990, y el último lo consiguió no hace mucho, ¿no?, con 72 años. ¿Cómo fue para usted conseguir también premios?
Bueno, lo de premios no he conseguido muchos premios. Lo que pasa es que he vivido, bueno, sí, me han dado premios verdaderamente a lo largo de mi vida, pero yo en los 14.8 miles en todos he estado por encima de 8.000 metros. En dos de ellos no he podido llegar a su cumbre, pero he estado muy cerca. Uno es el Sisapamba, que es el único 8.000 que está completamente en el Tíbet, hoy día China. Hice la cumbre central, no la principal, que tenía un poquito más de 8.000 metros. Y en el Taulagiri, pues bueno, está una vez a 8.050 y tiene la cumbre 8.167. Y bueno, ahora este otoño he tenido un accidente terrible en el Taulagiri. Sí. Que ha sido a 7.700 metros, que se ha caído una persona, un serpa, y nos arrastró a tres personas más. Pero en todas las montañas, en las 14, he estado por encima de 8.000 metros.
Un accidente que tuvo lugar en mayo de 2023. El primer intento fue en el año 2021 y se fracturó usted la pierna, ¿no?, si no me equivoco.
Ahora sí, ahora me he fracturado, tengo una fractura abierta, ya no está abierta, pero vamos, de tibia y peroné a 7.700 metros. Fue el rescate, es casi imposible, pero fue, y acabé vivo, no me desangré, no pasó nada. Me ayudaron sobre todo mi buen amigo Sito Carcavilla, que venía conmigo, y los serpas que venían conmigo, y alguna gente que estaba, bueno, pues en la montaña, y incluso alguien que no estaba en la montaña, dos amigos polacos que los llamaron por teléfono cuando se iban a su casa. Les dijeron que yo había tenido un accidente, que por favor, que si venían a ayudarnos, me subían hasta el campo 2 en helicóptero, y desde allí se iban a juntar con ellos. con nosotros, vamos, y fue aquello fue definitivo porque la gente que estaba conmigo, como es lógico, estaban muy altos y muy cansados de los 3 días que andábamos por allí, y fue verdaderamente fantástico la cantidad de amigos que tengo en el mundo.
Además, amigos que claro, deben ser de su misma edad o son más jóvenes.
No, todos mis amigos son... Bueno, también tengo amigos de mi edad, pero no van a los sitios que yo voy.
Claro.
Los amigos que tengo ahora con los que hago actividades son bastante más jóvenes que yo.
Claro, y usted se encuentra en plena forma, ¿no? Porque conseguir todo lo que ha conseguido y continuar con 84 años haciendo esto, lesionándose y teniendo una rápida recuperación, pues es un logro y supongo que usted debe saber que no suele pasar, ¿no? ¿Cómo se siente usted al ver que está tan bien?
Yo, como he dicho antes, me siento muy feliz de mi vida, de lo que he hecho durante mi vida. Además, tengo 4 hijas. Sigo viviendo con Cristina, con mi mujer, que la conocí en la montaña, con mis hijas también. He hecho en montaña y sigo haciendo con ellas algo de alpinismo y de esquí. Y bueno, me siento bien. Lo de los años, pues es una cosa que está ahí, pero lo que hay que hacer es cuidarse, alimentarse bien y hacer ejercicio siempre. Y a mí me ha gustado mucho hacer ejercicio en la montaña. He hecho esquí de fondo, carreras de competición por montaña con esquí y sin esquí, y sobre todo pues escalada y alpinismo en todo el mundo prácticamente, desde la Antártida al Himalaya, pues he subido montañas por todas partes. Y ahora, cuando termine mi recuperación con la pierna derecha, pues también seguiré en la montaña. Depende de cómo quede mi pierna, pues haré cosas más sencillas. Vivo aquí cerca de Madrid, en un pueblo que se llama Moral-Zarzal. Si solo puedo subir a la cumbre del Telégrafo, pues subiré de vez en cuando a la cumbre del Telégrafo. Y si puedo volver a Nepal o a Pakistán a hacer alguna montaña, pues también lo haré. Eso depende de cómo quede mi pierna.
Lo que está claro es que parar, no le gustaría parar, no tiene pensado retirarse.
Yo pararé como he parado ahora, cuando he tenido este accidente o cuando me pase algo. Si no, pues mientras pueda moverme, pues me moveré, como es lógico, porque es necesario. A pesar de estar en la cama, yo me colgaron unas anillas del techo para poder hacer ejercicio cuando no podía hacer nada con las piernas.
Wow.
Y he estado, tenía pesas en la mesilla, gomas para de medio cuerpo para arriba, pues que no me quedara sin musculatura, lo menos posible, porque con la edad se pierde muy fácilmente la musculatura y luego no es fácil recuperarla. He hecho todo lo que podía, siempre con la supervisión de los médicos que me estaban tratando, como es lógico.
¿Y cuál diría que es el secreto para mantenerse tan bien y poder continuar con su edad haciendo esto? Es cuestión de suerte, pero también de preparación, ¿no?, de muchos años.
No, para estar tantos años no es una cuestión de suerte. Es una cuestión de un planteamiento de vida. Yo he tenido mi trabajo y en mi trabajo también he tenido éxitos. Vamos, he sido tapicero, tenía un pequeño taller y he atendido a toda una familia numerosa con 4 hijas, un taller, y entrenaba. Y bueno, pues eso es querer. Si quieres, puedes, siempre.
Al cumplir los 65 años, cerró finalmente ya su negocio de tapicería y empezó también a lograr todos estos objetivos deportivos que tenía desde hacía tiempo. Claro, el único alpinista en el mundo que ha escalado 10 montañas de más de 8.000 metros después de cumplir los 60 años. Récords, ¿no?, con esa edad, hacer todo esto que ha hecho. Ascensión a las 7 cumbres más altas de los 7 continentes. Al final, un historial deportivo muy amplio y una carrera con la que sentirse orgulloso desde un inicio, ¿no? Porque al final todo lo que ha conseguido, los amigos que ha hecho más jóvenes también, imagino que debe ser un ejemplo para todos ellos, incluso para su familia, ¿no? Sus hijas, por ejemplo, ¿qué le dicen? ¿Tienen miedo de que a su padre le pueda llegar a pasar algo más grave? ¿Le animan en todo momento? ¿Qué posición toman ellas?
Bueno, toda mi familia, mi mujer y mis hijas, pues saben que yo soy una persona muy prudente. Yo siempre me he dado la vuelta cuando creía que había que darse la vuelta, si la montaña no estaba en condiciones o si yo no estaba en condiciones. Hay una cosa que hay a mucha gente que, sobre todo en las montañas altas, se le olvida. Mucha gente está subiendo una montaña de 8.000 metros y cree que el final, que la cumbre es el final. Pero no, el final es volver a tu casa. Y antes de llegar a la cumbre, tienes que ir observándote a ti mismo si vas a tener fuerzas para bajar. Si no, es mejor darte la vuelta. Y al ser posible entero, sin congelaciones. Nunca he tenido una congelación, nunca absolutamente, en todos los años y la cantidad de montañas frías que he hecho, digamos, de 8.000 y de montañas muy frías en Alaska, escaladas en muchos sitios, y nunca he tenido. Y siempre he vuelto por mi pie, menos esta última vez, que no ha sido por mi culpa, ha sido porque se cayó una persona y nos arrastró y yo tuve la mala fortuna de romperme la pierna. Pero siempre he procurado pues ser prudente, y eso a mi familia le daba mucha tranquilidad, porque eran muchos años y mucha experiencia la que llevaba haciendo. Pero también soy consciente que el alpinismo hay algunas veces algunos problemas que no se pueden evitar, como claro, son algún tipo de avalanchas y tal, que eso no se puede prever y tiene su peligro, como tiene peligro muchas cosas en la vida, vamos. Pero a mí la montaña me ha hecho muy feliz. Y no estoy orgulloso, estoy contento de lo que he vivido. No tengo, bueno, orgulloso, contento simplemente de mi vida, que ha sido y está siendo muy feliz. Uh-huh. Incluso ahora, con este problema que tengo, pues noto la cantidad de gente que hay en el mundo que me quiere. Y que has dejado, eso te hace ver que has dejado una buena huella por tu vida. Claro. Y eso me hace muy, muy feliz.
¿Y qué consejo, Carlos, le daría a los alpinistas más jóvenes que quieran dedicarse a esto y los que están ahora también consiguiendo, dando sus primeros pasos en este mundo de la montaña tan complicado?
Bueno, pues no es muy complicado. Lo que tiene que ser es pues, tener sentido común, que es lo más importante en esta vida. Tener sentido común, saber dónde vas a ir y si estás preparado para ello. Y si no estás preparado para ello, pues lo mejor es ir con personas que te ayuden, si estás empezando, que te enseñen un poco. Ahora es mucho más fácil, hay muchos cursos, hay muchos profesionales de la montaña como guías con las que puedes hacer tus primeras salidas para aprender, hacer un curso de formación. Hay muchas cosas. En la época que yo empecé, como es lógico, todo eso no existía, pero he llegado también a ser profesor y director de la Escuela de Castilla. Y bueno, pues yo creo que el que quiera salir a la montaña, sobre todo que sepa dónde va a ir, que sepa con lo que se va a encontrar. Que hoy hay noticias, hay información sobre cualquier cosa que antes no lo había. Existían cuatro libros de montaña, ahora están las redes, para bien y para mal. Y hay cantidad de bibliografía sobre todas las montañas y todos los caminos y mapas y lo que quieras hacer. Que no hagan tonterías, que la montaña es maravillosa y sobre todo que procuren respetarla. Que las montañas en nuestra naturaleza es una de las cosas más importantes que hay. Y en España además tenemos la suerte, no las tenemos altísimas, pero tenemos muchas. Tampoco hace falta salir, si no puedes, por España hay cantidad de montañas por todas partes.
Exacto. Pues muy importante lo que ha contado, y gracias también por contarnos su experiencia y su vitalidad con 84 años haciendo este deporte que tanto le apasiona y se le nota. Carlos Soria, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias. Antes has dicho lo de cuando cumplí los 65 años.
¿Sí?
Le quiero dar también un consejo, que todo el mundo llegue a la jubilación en las mejores condiciones posibles, económicas y físicas y de salud, porque queda mucha vida por delante y hay gente que se desespera porque ya parece que no es útil, pero queda mucha vida y muy importante y se puede aprovechar muy bien. Y nada más, muchas gracias.
Muchísimas gracias por dar este ejemplo. Gracias. Molts de nosaltres portem una vida sedentària i això pot comportar problemes a la nostra salut a la llarga. En parlem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estoy con Juan, hola Juan.
Soy un chico que trabajaba con nosotros y nos llamó con la pena máxima. Que me encuentro muy mal, que pasó muy mala noche, que he vomitado mucho. Total, el viernes por la tarde, no me lo quitaba de la cabeza, decía, pobre chaval. Digo, le voy a pegar un telefonazo, a ver. Cojo mi teléfono y le digo, fulanito. Y me dice, hombre, ¿qué pasa? Claro, mi teléfono no lo había conocido. Oye, que estoy aquí en parque de atracciones que hay aquí en Barcelona.
Bueno, pero ahora quiero saber. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Una vida sedentària a les pimes, a les petites, mitjanes i també, això sí, a les grans empreses. Ara, una guia ens explica com podem millorar aquest estil de vida. I ara expliquem una nova iniciativa de l'OMS per promoure l'activitat física a les pimes amb una guia coordinada per col·legiats del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya. En parlem concretament amb la doctora Anna Puig, que és qui dirigeix el grup de recerca en esport i activitat física de la Universitat de Vic i la Universitat Central de Catalunya i, a més, catedràtica també en aquest tema. Avui volem parlar amb ella i per això la tenim al telèfon. Anna Puig, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta nova iniciativa de l'OMS per promoure l'activitat física a les pimes. Per què és tan important promoure això en un moment com aquest?
Ser físicament inactiu, que això vol dir no fer prou activitat física amb una intensitat moderada o vigorosa, i no estar, no tenir bona forma física, doncs, i seure massa, a més, són tres factors de risc per la salut que afecten negativament la nostra salut a nivell física, mental, de benestar i també de productivitat laboral. Per tots els canvis que s'estan donant a nivell tecnològic en la nostra societat, cada vegada ens movem menys. I aleshores és una evidència que cada vegada tenim menys forma física, som menys físicament inactius. Aleshores, clar, a nivell social, l'Organització Mundial de la Salut diu hem de fer alguna cosa per revertir aquest factor de risc, que a més és modificable i que a més impacta a moltíssims indicadors de salut, a moltíssimes malalties, tant mentals com físiques. Aleshores, doncs clar, les persones adultes, no? Si tenim sort, la majoria de nosaltres anem a treballar, i com que aquest factor de risc, inactivitat física, comportament sedentari, baixa forma física, afecta també la productivitat laboral i el presentisme i l'absentisme, doncs les empreses es beneficiarien de tenir uns treballadors i unes treballadores més físicament actives. Per tant, l'Organització Mundial de la Salut potencia aquestes guies per provocar una situació guanya-guanya. Si aconseguim que les persones adultes que anem a treballar a les empreses se'ns posi fàcil fer-hi activitat física, doncs els treballadors ens sentim millor a nivell físic, mental, de benestar, social, i l'empresa té millor productivitat, perquè no només ser més físicament actiu no només incrementa, millora salut, sinó també millora satisfacció laboral, relacions socials amb els companys, etc. Per això és molt important, primer, que les empreses facilitin, no? O posin fàcil als treballadors i treballadores fer activitat física, i sobretot l'OMS ens diu i què passa amb les pimes? Clar, les pimes són empreses petites i poden haver micro, petites i mitjanes també, hi ha gent que treballa autònoms amb molt poca gent i aleshores encara els és més difícil promocionar activitat física als seus treballadors perquè tenen mil coses al cap. Aleshores aquesta guia és precisament doncs una eina perquè per tothom, per totes les empreses, però especialment per pimes, perquè són una sèrie d'iniciatives que poden generar idees de com aplicar programes que incentivin l'activitat física en els seus treballadors i que siguin fàcils i factibles.
Clar, clar, clar. I tot això, doncs, com comentaves, adreçat a les pimes i a les empreses en general, no? Perquè al final les persones que treballen en una empresa es passen moltes hores al dia sentades i això doncs fomenta aquesta mala salut que comentes i que desencadena també amb tants altres problemes. Cada any, hem de dir, les xifres són una mica impactants. Es produeixen a Europa unes 10.000 morts a conseqüència d'una activitat física insuficient i una de les causes, diuen, són els entorns laborals sedentaris. O sigui, això del que estem parlant, això de portar una vida sedentària i no tenir massa activitat. Aquesta guia, aquesta nova iniciativa de l'OMS, recull una setantena d'activitats, no? una guia, podem dir, per tal de poder portar a terme activitats, encara que es treballi a empreses i tinguem aquest entorn laboral sedentari. No? Al final, combinar una cosa amb l'altra és possible i això és el que vol demostrar, no?
Exactament. És a dir, el 80% de les feines són estem asseguts i a més durant molta estona. Però després també hi ha aquest altre 20% que tenen feines amb exigències físiques, per exemple, empreses manufactureres, que també han de fer activitat física perquè les exigències físiques de la feina no els hi suposi problemes de salut. Clar. Aleshores, què és el que hem identificat? Són 70 iniciatives que són com un menú d'opcions. Cada empresa és un món. Ens centrem en les pimes perquè la gran majoria d'empreses a nivell català, de l'estat espanyol i europeu són pimes, són petites i mitjanes empreses. Llavors la idea és donar una sèrie de un menú d'opcions que són idees perquè les pimes, les empreses puguin decidir si és factible de ser implementat o no en el seu context. Tots sabem que no podem dir a totes les empreses fes el mateix perquè tenen contextos diferents. Per això hem identificat aquesta setantena d'iniciatives, que les hem identificat fent una cerca de Google, és a dir, són estratègies, accions que s'implementen, que s'han implementat en la realitat, d'acord? Mm-hmm. Doncs perquè les pimes ho llegeixen i s'inspirin per dir, ostres, doncs això sí que ho puc fer en els meus treballadors, no? És a dir, al final de la guia prioritzem 10 estratègies que han estat percebudes, 10 accions que han estat percebudes com de les més factibles per ser implementades en pimes, no? Doncs, jo què sé, facilitar que els treballadors es desplacin a peu o en bicicleta al treball. Són idees, no? Si això és factible de fer en el context de cada pime, doncs endavant, quantes més accions puguem fer, millor. Però és aquesta idea, hem de fer el possible per anar substituint comportament sedentari tot el temps que estem asseguts, i més ara en situació de teletreball, que encara hi és, de treball híbrid, doncs per anar substituint petits trossets de temps assegut a nivell laboral per activitat física, per moviment. Pensem que els que tenim treballs sedentaris, el temps que estem assegut a la feina és gairebé el 80% del temps que passem del temps del dia, d'acord? Però després hi ha un altre tema important, que és això, persones que sí, que tenen feines, que no, que estan en una cadena, empreses manufactureres, etc, també han de fer activitat física, però d'una manera diferent, perquè la seva feina és diferent. Per això fem aquest menú d'opcions. Ha de ser inspirador. No hi ha una opció millor que l'altra. És contextualitzar i dir, com a PIME, quines d'aquestes accions o estratègies són factibles de fer. Factibles, què vol dir? Que són fàcils d'aplicar. Sí? Perquè com tota la vida, si ens diuen que fem alguna cosa i percebem que és molt complicat tirar-ho a terme, a tirar-ho endavant, doncs no ho farem. Aleshores, aquesta guia ha estat dissenyada específicament, creiem que és didàctica, molt divulgativa, perquè les petites i mitjanes empreses vegin opcions reals i comencin a pensar que sí, que és possible, no?, que els seus treballadors i treballadores siguin més actius a la feina i que això tindrà un impacte de benestar sobre el personal treballador i, a més, sobre l'empresa a nivell de benestar laboral i productivitat, presentisme i absentisme. I aquesta és una mica la filosofia de la guia, no? Que les pimes diguin, sí, això és per mi, no? Perquè normalment el que ens trobem és que qui fa programes de promoció d'activitat física laboral són potser grans empreses, sí, que tenen més recursos, tenen departaments que s'hi dediquen. Aleshores, aquesta guia és per les pimes, per dir, l'Organització Mundial de la Salut ho vol ajudar, l'activitat física és important, és beneficiosa per empresa i per treballadors, doncs aquí teniu un menú d'opcions perquè vosaltres vegueu quines són les més factibles d'utilitzar en el vostre context, i us en prioritzem 10 que els experts han considerat que podrien ser especialment factibles per petites i mitjanes empreses. Llavors, a partir d'aquí, doncs bé, hi hauran passos posteriors segurament d'anar donant més suport a les pimes, però aquest és el pas inicial.
Exacte, sobretot adaptant-se a cada empresa, a la feina que fa cada empresa i a les possibilitats i recursos que té cada empresa, com comentaves. Abans anomenaves el teletreball, no?, que últimament doncs, encara s'ha posat més de moda, podem dir, no?, arran de la pandèmia, arran de la Covid, que ens va obligar a implementar-lo a la nostra vida i en certa mesura en algunes empreses s'ha acabat quedant, no? Tenim ara més sedentarisme, tenim ara més hores mortes d'activitat física que no abans de la pandèmia?
La situació de teletreball, no?, que ara s'ha acabat convertint en una situació de treball híbrida, no?, és a dir, dies de treball a casa i dies de treball a la feina. És un fenomen que s'està estudiant encara. Quin és l'impacte que té el teletreball o el treball híbrid sobre el benestar de les persones i sobre l'activitat física que fa, val? Ara s'estan recollint dades objectives sobre aquest tema. El que està clar és que el dia que ens quedem a treballar a casa, doncs no et desplaces per anar al metro per anar a treballar, no et desplaces per agafar l'autobús, si anaves caminant a la feina, aquest desplaçament ja no el fas, si et desplaçaves per anar a fer un cafè a dins de la feina, no?, amb algun bar del costat, ja no el fas. Per tant, clar, és obvi que el fet de treballar a casa, no?, que tens el despatx al costat de l'habitació o del menjador, doncs disminueix dràsticament l'activitat física que es fa en dies de feina, perquè ens estalviem aquest abans de la feina, no?, l'hora de dinar i després, que són els moments on habitualment quan treballem a la feina presencial, doncs són moments on nosaltres podem posar en activitat física. Sí? Uh-huh. Aleshores, evidentment, quan fem el treball a casa, aquests moments, no?, de com et desplaces a la feina, com tornes de la feina a casa i a l'hora de dinar i els descansos, què fas? Doncs és molt fàcil que esdevinguin sedentaris fent teletreball. Per tant, això és un tema també estudiar, no?, perquè Potser el teletreball 100% no es fa gaire, no? Però el treball híbrid està aquí per quedar-se i evidentment aquestes ens hem de plantejar això també,
eh? Exacte. Exacte, i són moltes les empreses, les pimes que han agafat com a exemple aquesta guia. Podeu saber ja si hi ha resultats visibles en aquest aspecte que s'estigui aplicant?
Mira, aquesta guia va sortir publicada fa un mes, més o menys, d'acord? Encara no s'ha fet, des de l'Organització Mundial de la Salut s'està planificant doncs, una... no fer un llançament, no, oficial de l'inici d'aquesta guia. Això encara no ha passat i per tant no tenim dades, no? O s'ha publicat, o està penjat a la web de l'Organització Mundial de la Salut. Per tant, a partir de fer aquest acte de presentació oficial de la guia, que és possible que es pugui organitzar diferents països, doncs començarem a valorar i a fer difusió de quin és l'ús que s'està fent d'aquesta guia, no? Però diguéssim que encara no hem fet ni la presentació, l'acte de presentació oficial, diguéssim.
Vale.
Val? Aleshores, quan això es faci, serà una mica com el kick-off, no? Per fer difusió de la guia a tothom que ho consideri, però evidentment sobretot a pimes.
Exacte, doncs estarem pendents d'aquests resultats, de si aquestes empreses han aplicat aquesta guia, aquestes recomanacions, perquè al final doncs, aquesta guia el que vol fer és salvar vides, no? Salvar la salut dels seus treballadors, que no tinguin una vida tan sedentària i que amb això doncs, els ajudi a la seva vida personal pel que fa a la salut i també a la professional, sense deixar de la mà doncs, la feina i ser responsables en aquest cas. Moltíssimes gràcies a Anna Puig per parlar-nos sobre aquest tema i pensa en aquests temes també. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I parlem ara de que la Fundació Sanitària Mollet ha obtingut un reconeixement que atorga el Club Excel·lència en Gestió, que és el representant a Espanya de la Fundació Europea per la Gestió de la Qualitat. Es tracta del segell EFQM d'Excel·lència 600, que reconeix la institució per la seva orientació cap a una cultura d'excel·lència i qualitat en la seva gestió mèdica i empresarial i pel seu compromís per consolidar-se com una organització ètica i responsable social i mediambientalment compromesa amb els professionals i la ciutadania. Sobre el tema, i a més sabent que és la primera i l'única institució de salut a Catalunya que ha aconseguit aquest segell, en volem parlar amb el director de la Fundació Sanitària Mollet, el Jaume Duran. Jaume, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, el ser la primera i la única de Catalunya en qüestions de salut, no?, en rebre aquest reconeixement, encara ho fa més important, oi?
Bueno, tots els reconeixements sempre són importants, aquesta és la veritat. Aquest és un reconeixement que ve de temps, són importants, aquesta és la veritat. Aquest és un reconeixement que ve de temps. El segell FQM és un segell que s'otorga a les organitzacions que es presenten, eh? I hi ha altres organitzacions que també es presenten. Ara, properament, hi haurà una altra institució també amb aquest segell prestigiós aquí a Catalunya Sanitària, encara no podem desvetllar, però són diferents institucions les que van a darrere d'aquest segell i és veritat que no és fàcil, però sí que quan portes temps preparant-ho, nosaltres vam començar amb el primer segell 300, després amb el segell de 400, finalment fa 3 anys el 500 i ara aquest el 600. És un, diguéssim, és una tradició, és un model, aquest model d'excel·lència, que t'ajuda a orientar l'organització en una direcció correcta, tal com marca el model, diguéssim, la Fundació Europea per la Gestió de la Qualitat, no? I això sempre és un ajut, però en aquest moment, per nosaltres, un orgull. La veritat és que un orgull.
Mm-hmm. Tot això hem de dir que fa que sigui referent mundial, no?, a nivell mundial de qualitat i també de seguretat del pacient. el que doncs, és un beneficiós per tots vosaltres, no? L'objectiu que teníeu des d'un principi, quin podem dir que era?
Bueno, l'objectiu és ajudar a tirar endavant amb el propòsit de la institució. La nostra és una institució que presta serveis de salut, serveis socials. Som una institució privada que no té ànim de lucre, que ve de la tradició social del país i el propòsit és millorar la vida de la nostra gent. No?
Uh-huh.
Aleshores, quan tu utilitzes un model com aquest, que és un model que et planteja millorar sempre les coses, la satisfacció dels ciutadans, dels pacients, també dels professionals, la sostenibilitat econòmica i també mediambiental, doncs un model sempre t'ajuda a donar el guió, diguéssim, per estar més ben preparat, per acceptar els canvis, els reptes, i sobretot per orientar, això que dèiem, el propòsit, no? Millorar la vida de la nostra gent d'acord amb cada moment.
I, de fet, la Fundació també la formen molts altres hospitals, no? Moltes altres institucions, residències també, oi que sí?
Sí, la Fundació, nosaltres tenim un hospital d'aguts, un hospital de persones amb patologia més crònica, diguéssim, d'atenció intermèdia, tota una xarxa de salut mental, residències per persones grans i també una residència per persones amb discapacitat intel·lectual. Bueno, és una xarxa de serveis per una població de 165.000 habitants, ubicada al Vallès. Tenim persones de 11 municipis, del Vallès Oriental, sobretot, però també Occidental. I aquesta és la nostra vocació, donar servei a través d'aquests centres. I aleshores, clar, quan tens un guió a l'hora de planificar la gestió orientada a la qualitat i a l'excel·lència, és de gran ajut. El model EQM és un model doncs, que ens ajuda en aquest sentit, i quan venen els auditors, els acreditadors externs i veuen i valoren aquesta feina feta, doncs, sobretot serveix per ajudar-te, però també per indicar-te aquelles coses que cal millorar, aquelles coses que probablement entre tots hem de fer millor per millorar la vida de la nostra gent.
Mm-hmm. Tot això amb temes d'innovació, no? De la importància per la salut, a més de tractar-se d'un centre que no està ubicat a Barcelona, que això també doncs, és un plus, no? A més en aquest reconeixement, perquè al final a Barcelona tenim moltíssimes coses, abarca moltíssimes coses, i que també hi hagi fora de Barcelona doncs, també és important en aquest cas. Ara parlaves dels pacients, no, dels habitants també que poden tenir accés a totes aquestes institucions, fundació, etc. Però clar, parlem de treballadors, perquè a la fundació, en aquesta entitat treballen actualment 1.400 professionals. No estem parlant d'una entitat petita ni molt menys.
Sí, és una institució gran, de fet, en el món de les empreses del nostre territori som de les més grans. Som 1.400 persones, diferents professionals. La major part són professionals amb talent, i això també sempre és un element important a l'hora de gestionar, perquè són professionals que necessiten primer unes condicions dignes, però també motivacionals, no? A l'hora d'estar engrescats. I probablement un dels reptes és alinear tota, diguéssim, la cultura de l'organització i els valors de la institució cap a aquest sentit de la millora contínua, de l'intentar fer les coses. Això és una feina que demana doncs, això, temps, i també un compromís cultural amb les persones de l'organització, cuidar-les tot el que podem, per tal que al final el resultat sigui que els pacients i les seves famílies estiguin el millor atesos possible.
Exacte. Doncs Jaume Duran, director de la Fundació Sanitària Mollet, enhorabona per aquest reconeixement i a seguir amb aquests reptes que teniu per endavant per tal de que tots els pacients estiguin tan bé com assegures aquí a la Fundació. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
I fins aquí un dia més l'actualitat de la setmana. Avui diumenge, esperem que passeu, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana, i nosaltres tornem el proper dissabte a la mateixa hora, aquí a les 6 del matí fins les 8:30, amb tots vosaltres per explicar-vos molts més temes i moltes més notícies d'actualitat. Que acabeu de passar un molt bon diumenge i gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, el matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.